El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. I com cada dissabte i diumenge, comencem de bon matí aquí a la ràdio per acompanyar-vos en el vostre dia. Avui parlem, abans de res, de fibromiàlgia, perquè un programa pioner ha mostrat bons resultats a l'hora de reduir el dolor en les pacients. Ho expliquem. Un dels principals problemes que pateixen les persones que tenen fibromiàlgia, més enllà del dolor i la fatiga cròniques, és que acostumen també a quedar-se a casa i sentir-se soles. És per això que, amb l'objectiu de reduir aquests dolors i acompanyar-les en la malaltia, l'equip d'atenció primària del Cap de Llançà, l'Alt Empordà, juntament amb l'associació Som Mar, han impulsat un programa pioner que consisteix en fer activitats dirigides a l'aigua amb un grup de persones amb aquesta patologia. En volem parlar avui sobre el tema amb la responsable del projecte, la Xènia Ros. Xènia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, heu fet un total de 9 sessions grupals a la platja del Port. Com ha anat?
Ha anat, la veritat és que espectacularment. O sigui, jo no m'esperava que hi hagués tanta millora i la veritat és que el conjunt dels exercicis suaus al mar i també doncs, tot aquest suport que es fan unes amb les altres, no? És el que ha fet com el, que això hagi anat tan bé, que estiguin anant tan bé, perquè tenen ganes de continuar.
Mm-hmm. I, sí. Clar, com va sorgir la idea? D'on vau treure la idea de que, per exemple, fer aquestes activitats al mar portaria beneficis cap a aquests pacients?
Mira, el primer que volia dir és que ja hi ha una experiència, a més amb investigació científica, des de la càtedra d'oceans, que s'ha fet des del Cap de Roses tot un programa amb persones amb oncologia. Després nosaltres, com a Som Mar, volem promocionar molt la salut de les persones amb el mar, tenint en compte que volem que el mar estigui saludable també. O sigui, la nostra vessant des de Som Mar és dues línies. Una és la salut del mar i l'altra és la salut de les persones, no? Llavors, aquesta combinació, a partir de parlar-ho amb el CAP, doncs ens van dir que hi havia aquest grup de persones amb fibromiàlgia i que si volíem fer aquesta experiència de recepta blava i ens hem engrescat moltíssim a fer-ho.
Mm-hmm. A més, no només a nivell corporal, no, sinó també a nivell anímic ajuda molt, no, a totes les persones que han participat. Abans comentava el fet d'acompanyar-les, no, fer que no se sentin soles, i en aquest cas doncs, també ha sigut molt positiva, no, aquesta experiència.
Sí, de fet és que la salut no només és física, no? Quan tenim en compte la salut com a algo integral vol dir que hi ha lo físic, hi ha lo emocional, lo social i podríem dir també lo contemplatiu o espiritual, en el sentit de que totes les sessions de fet acabem en silenci, deixant-nos diguéssim amarar de la bellesa del mar també.
Mm-hmm, exacte.
I això fa doncs, tots els nivells, no? És com sentir, ah, mira, físicament doncs, tinc més mobilitat, emocionalment em sento, no? Se senten més contentes, totes diuen que estan molt millor d'estat d'ànim. I després aquesta sensació de que per una estona deixen de pensar en els problemes o en el dolor, perquè poden doncs, gaudir, no? Gaudir també de tot el que el mar ofereix, el paisatge, la companyia, és com un conjunt.
Mm-hmm. Si no m'equivoco, el grup que heu format és tot dones, oi? De quines edats?
Sí. Doncs la majoria són de 50 cap amunt.
Mm-hmm. De 50 cap amunt. I al final això va sorgir pel fet de detectar en el CAP, no?, que hi havia moltes dones amb aquest dolor crònic a les consultes i que patien fibromiàlgia i que no es podia fer tampoc massa cosa, no? És una malaltia encara molt invisibilitzada en aquest aspecte?
Sí, perquè el que és com si no hi ha unes medicacions, no?, que realment funcionin, sinó que és més un... bueno, s'ha vist que el que es necessita, no?, doncs és tot un procés així, no?, més global de la persona, no? Llavors ja fa molt de temps que s'està investigant aquesta malaltia, que clar, són uns dolors que la persona pateix i li van canviant de lloc i d'intensitat i no hi ha com una molta informació de com què fer amb això, no? Llavors el que s'està veient és que milloren quan tenen això, tot un seguit d'exercicis suaus i sobretot que se sentin acompanyades també, no? Per persones iguals que elles que poden entendre aquesta malaltia.
Clar. Clar, clar. I servirà aquesta iniciativa d'avançar-la, podem dir, no?, per un futur estudi científic. Això és així?
Sí, la idea és de si podem, doncs, ja l'estiu que ve, fer un altre grup i que llavors hi hagi, doncs, aquest estudi científic al darrere. Ens agradaria molt.
Mm-hmm. Clar, no es descarta tampoc ampliar aquesta experiència pel futur. És la primera vegada que ho feu, oi? I clar, amb aquests resultats positius, doncs, a partir d'ara ho anireu fent també de manera més freqüent, oi?
Sí, la idea és continuar amb aquestes persones un cop al mes perquè tinguin una continuïtat i després, doncs, amb un altre grup que, de fet, hi ha més gent a l'espera de que puguin entrar en el programa i llavors, doncs, fer, doncs, això, no? Esperem poder fer una continuïtat amb tothom que ho necessiti.
Exacte. Doncs, Xènia Ros, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos aquest projecte de Som Mar, de l'associació Som Mar, per ajudar a totes les persones que pateixen fibromiàlgia. Estarem pendents també de les properes edicions que feu amb més grups de gent i tant de bo aquestes persones se sentin més recolzades i a poc puguin millorar la seva qualitat de vida.
Sí, per nosaltres és molt important també això, no? Doncs sempre anomenar que també hem de recolzar el mar, no? Que també ens necessita.
Exacte.
Que l'admirem, que el cuidem i que depèn la nostra salut també d'aquesta salut de la natura.
Així és. Moltíssimes gràcies, Xènia. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Els rescats de muntanya s'han intensificat els últims anys, sobretot després de la pandèmia, coincidint amb un increment també d'excursionistes als parcs naturals. Però el creixement de les xifres de rescats de muntanya va començar molt abans. Els bombers de la Generalitat registren i analitzen dades des de l'any 2000 i aquell any es van fer 234 rescats de muntanya, xifra que va començar a doblar-se a partir de l'any 2011 i que va créixer fins a arribar als 1.221 l'any passat. Per tant, s'han multiplicat, podem dir, per 5 en només 22 anys. Quim Pons, de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia.
Clar, hi ha cada cop més rescats perquè també hi ha més excursionistes?
Sí, seria la teoria senzilla i que crec que també pot ser vàlida. Vull dir, cada cop hi ha més gent que fa activitats de muntanya, per tant, cada cop augmenten els incidents que poden passar a la muntanya i per tant, cada cop hi ha més rescats. Dit això, ens hem de plantejar també com surt la gent preparada a la muntanya, no? Una cosa és, quedes amb la teoria senzilla, que és possible, i que en cap cas la rebutgem, però sí que ens hem de plantejar com surt la gent preparada a la muntanya. És cert que tu pots anar molt preparat i pots tenir un accident, però també és cert que com menys preparat vas, més números compres per patir una incidència a la muntanya i per haver-se rescatat i per haver activat tots els protocols que s'activen des de Bombers de la Generalitat.
Mm-hmm. Podem dir, doncs, que els rescats més habituals és de gent que per imprudències o per no anar ben preparada, doncs, acaben tenint accidents o coses així d'última hora que fan que hagin de trucar emergències?
Ara podem equivoco, i si em senten bombers podem dir que no és així, però jo diria que l'últim que hem parlat amb bombers sobre el tema dels rescats a muntanya ens van dir que el número més gran de rescats està en època ara, precisament a la tardor, que és època de bolets i boletaires que surten a fer muntanya i que es despisten i es perden i poder estar a 100 metres del lloc on havien d'anar. Per tant, que serveixi com a exemple això, no? Vull dir que no és tot el rescat que ens pensem d'alta muntanya, de gent que en sap, de gent que s'ha de fer muntanya i que li pot passar un accident, com dèiem, sinó que la majoria d'incidències, molts cops, són per coses que segurament ni pensem, per gent que s'ha deixat l'aigua, per gent que s'ha perdut, per això, per voladeires que es despisten, coses que són molt simples, que això és impossible que passi, però passa. I és el número més gran de rescats que es fan.
Clar, d'aquesta manera podem diferenciar, no?, en dos casos o dos tipus d'excursionistes, els que van mal preparats i els que van ben preparats i tenen mala sort, no?
Mala sort o... És, hi ha una cosa que està molt clara, eh? Nosaltres, quan ens plantegem l'estructura de seguretat, de com fer una sortida a la muntanya, sempre tenim cinc ítems molt clars, que són aquells de pensa, planifica, forma't, equipa't i minimitza riscos, no? I precisament aquest últim, pel que comentava Smart, no?, per minimitzar riscos, és que el risc zero no existeix, però ni a la muntanya, ni passejant pel carrer, ni molt menys quan agafem un cotxe. Crec que ahir va haver-hi quatre víctimes mortals, lamentablement, a les carreteres catalanes, i normalment agafar un cotxe és una cosa, no?, senzilla, que t'ha de portar un lloc i ha de ser fàcil de fer, conduint amb tranquil·litat. Doncs hi ha moltes morts a la carretera i sembla que el cotxe ha de ser una cosa segura. Doncs a la muntanya, com en tota la vida, al final has de saber conduir per portar un cotxe i has de conduir bé si no vols tenir accident. Doncs a la muntanya has d'anar bé a la muntanya, has d'anar ben preparat i tot i així pots tenir l'accident perquè és que el risc zero no existeix, però ja tinc ni a la muntanya ni
enlloc. Exacte. Les recomanacions quines serien? Consultar el temps, imagino, roba adequada...
Sí. No, i el que et deia, no? S'ha de pensar molt bé primer el que fem. O sigui, que no pot ser sortir la muntanya a la babalà. I sortir a la muntanya sense tenir coneixement d'on vas i només fiant-te el millor del Wikiloc. Portar només el mòbil i fiant-te només el Wikiloc. Tu has de saber on vas, què vas a fer, quina durada tindrà l'activitat. Això entraria dins aquesta fase de pensar i de planificar, no? Són les dues primeres coses que hem de fer. Planificar vol dir també, com bé comentaves, mirar la meteo. Tenim un portal que es diu Meteo Muntanya, que el recomano per qui no el conegui, meteomuntanya.cat, que el fem conjuntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya i que tens la predicció detallada cada cap de setmana de tots els massissos del país, tens més de 300 cims en predicció automàtica i tens una predicció detalladíssima del que passarà aquest cap de setmana a la muntanya. Vull dir que està molt, molt ben explicat i molt ben detallat i tot molt, molt ben posat perquè puguis saber quin temps et pots trobar, quina meteo et pots trobar a la muntanya. Has de portar un mapa de paper, si us plau. Els mapes de paper, encara que ens pensem que estem a l'era digital i que tot es soluciona a Wikiloc, va molt bé portar un mapa de paper o consultar un mapa de paper o una bona guia i saber quina ruta anem a fer per aquell dia. Després, com bé comentaves, també anar ben equipat. És essencial. O sigui, tu, per molt que faci calor, quan surts, has de portar roba d'abric, perquè un cop ets al cim, un cop estàs en la ruta, si guanyes altitud, la temperatura pot canviar. De fet, varia. Vull dir, varia des de bé segur. Per tant, porta roba d'abric, tant per la ruta com per si passés alguna cosa. Tu has de poder anar ben abrigat. Porta roba també per si plou. Has de portar tots els ingredients que et puguis o que et puguin ajudar quan estàs fent muntanya. I aquesta és la part d'equipa't, l'altra de la forma't. Hi ha més de 400 entitats a Catalunya, més de 400. Jo crec que cada poble de Catalunya, no, no és així, però la meitat de pobles de Catalunya, per entendre's, tenen una entitat excursionista, on es fan cursos de formació, on tu et pots formar per fer, depèn de quines activitats de muntanya. Per tant, la formació essencial també per poder fer muntanya. I l'última, minimitzar riscos, vull dir, ser molt conscient del que pot ser i del que no pot ser. Tu no et pots fer una activitat, ja sigui caminar, eh? Hi ha gent que potser se'n va fer una caminada que té un desnivell excessiu, que potser has de fer aquella caminada 2.000 o 3.000 metres de desnivell, o 1.600, i tu estàs preparat per fer-ne 500, o que és molt llarga, o que té una duració excessiva. A muntanya no és, vaig a fer 10 quilòmetres i sé perfectament el temps que trigaré. No, és que el desnivell et pot fer variar molt, depenent del teu ritme, la durada d'aquella caminada. Per tant, tinguem en compte això. No ens fiquem en vies ferrades si mai no hem fet una via ferrada, si mai no hem escalat, i si no anem sense guies. Contractem guies. Hi ha guies. Hi ha gent que es dedica a portar-te a la muntanya, que saben què has de fer, com has d'anar. Per tant, es pot contractar un guia de muntanya i ell et portarà a llocs molt xulos i que segurament amb molt menys perill de que se n'essi sol. I a partir d'aquí és això, ser conscient del que pot ser i del que no pot ser i minimitzar aquest risc, que fer-ho no és, però si el minimitzem, doncs ens en queda molt menys. I tot i així, podem tenir accidents. És evident.
Clar. Sí, sí, totalment. I quines zones serien les més comunes on acostumen a passar, per exemple, rescats o accidents d'aquest estil? Aquí a Catalunya, quines són les zones de més risc? Les muntanyes més freqüents on passi això?
Jo no sé, les més comunes és les que on hi va més gent, lògicament, perquè on hi ha més gent, per tant, hi ha més accidents. I les que, lamentablement, jo dic que és la moda del TikTok o de l'Instagram, no? Dic que tu és una fotografia de dalt d'un cim icònic del país, que és l'Instagram, i tothom vol anar allà, o un llac, o dir, no? Llavors, clar, com més gent hi va, menys preparada, doncs hi ha més accidents. Mira, jo he vist el Berguedà, i cada dos per tres veiem passar helicòpters cap al Pedraforca a buscar gent. La Pedraforca és una de les muntanyes més concorregudes del país, i d'on més gent es treu. Però es treu gent de la Cerdanya, de la zona del, de Malniu, del Puigpedrós, d'aquella zona, també és una zona amb molta sedentaritat. Es treu, lògicament, molta gent al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Tenim la Pica d'Estats, que és el cim més alt de Catalunya allà, doncs molta gent el vol anar a fer, per tant, es treu molta gent. Es treu moltíssima gent al Ripollès, a la zona de Vall de Núria, a la Vall de Camprodon. Hi ha muntanyes també icòniques, com pot ser el Puigmal, com pot ser un Tag, com pot ser muntanyes que la gent hi va, doncs també hi ha molts rescats. Clar, això és, bueno, és habitual que les muntanyes sí. més conegudes, més concorrents de Catalunya, és el lloc on hi hagi més rescats.
Sí. I clar, quan podem dir que recau la responsabilitat sobre la persona que parlem, per exemple, de ha fet una imprudència, perquè si no vaig mal equivocada, es va dir que es cobraria una taxa, no?, per les persones que... doncs tenien responsabilitat, no?, pel fet d'haver sigut rescatats. Això ja s'ha posat en marxa, ja es cobra, què és el que es fa?
No vas equivocada. Això, jo crec que Bombers et respondria millor la situació. Jo puc respondre a la part que sabem des de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Nosaltres treballem, o hem treballat fa uns anys amb Bombers per intentar fer un intent de formació a través d'això, i la FEC va presentar un pla per fer cursos de formació a la gent que fos rescatada en cas d'imprudència o negligència, lògicament només, no cal que algú que, doncs, que s'ha torçat el turmell, pobre, o que s'ha fotut davall perquè ha patit una... ensopegat, doncs aquesta gent, doncs, ja et dic, no, el risc zero no existeix i per tant pot passar, però en cas de negligència o imprudència, que això també és aquella línia molt, molt fina que a veure on determines si és negligència o imprudència, doncs poguessin fer cursos de formació per evitar aquesta taxa o per evitar el cobrament d'aquesta multa. S'han posat molt poques multes, la veritat. Repeteixo, hauries de preguntar més a Bombers, que són els encarregats de fer els rescats i de posar aquestes teòriques sancions, però s'han posat molt poques. Jo que sàpiga, em sembla que són 6 o 7, des que va començar tot això, i d'imprudències flagrants. Per exemple, una via ferrada, que hi havia a Montserrat, que era la Tresina, que era una de les vies ferrades més conegudes del país, es va desequipar, es va tancar, es van posar uns cartells a baix immensos on posava que estava tancada, i tot i així va haver gent que hi va pujar. La gent va pujar, es va quedar encallada a dalt, els van haver d'anar a treure, i aquests, per exemple, els va cobrar una multa,
clar,
o una sanció. Mm-hmm. Però s'han posat molt poques, perquè, clar, repeteixo, no s'ha determinat exactament, o sí que s'ha determinat, però és molt ampli el fet que és una negligència o que és una imprudència.
Ja, 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 ja.
Per exemple, i us poso un exemple perquè ho entengueu, hi ha un rescat molt famós, no sé si el recordeu, a la zona de Malniu, que al final van trobar els excursionistes a la direcció francesa cap a Porter, uh-huh, i van sortir al refugi, i la guarda del refugi a Malniu els va dir, escolta, no sortiu, que fa mal temps, i no és un dia per sortir. Ells van dir que, bueno, eren excursionistes experts i van decidir sortir. Anaven molt ben equipats, ho portaven tot calculadíssim, però hi havia una boira molt espessa i es van perdre. Llavors, una guarda d'un refugi no és una persona autoritzada, per, en principi, és una veu molt autoritzada, però no una persona autoritzada, si m'entens, si no és els Mossos o no és Bombers o no és una autoritat, que pugui dir si pot ser o no pot ser aquella ruta. Llavors, ells van sortir, van ser rescatats, per sort en vida, anaven molt ben equipats i van aguantar una nit a l'intemperi, temperatures molt, molt fredes, per tant, aquella gent anava ben equipada, sabia on anava, ho sabia tot. Per tant, això és una negligència o no és una negligència? Clar, és aquesta línia tan, tan fina que en principi això no és una negligència, perquè ni cap Mosso d'Esquadra, ni cap bomber, ni cap agent rural t'han dit que allà n'hi pots anar. T'ho ha dit una senyora que és la guarda en refugi, que té una experiència espectacular, que jo repeteixo, una veu més que autoritzada, però no és una autoritat. Això és com quan la teva mare et diu no corris amb el cotxe i tu et fots a l'autopista 150 i tens un accident. No? És que ta mare ja m'ho havia dit, és una negligència, és que ta mare t'ho dirà sempre. Llavors, m'enteneu? Perquè
sí, el concepte
de què pot ser una negligència i què no pot ser una negligència.
Clar, establir aquests límits és complicat per vosaltres,
és molt difícil. És molt difícil. Llavors, clar, llavors Bombers es troba amb això, que tampoc saben ells quan pot ser una negligència, quan no pot ser, qui ha de determinar quan és una negligència o quan no ho és, i s'han cobrat molt poques sancions de rescats, que segurament s'haurien d'haver cobrat moltes més.
Mm-hmm. Clar, si et pregunto com es tancarà aquest 2023, tot apunta que més o menys com ho portem ara, no? Sí, sí, malament.
Malament, de moment malament. No? És un any negre pel que fa rescats de muntanya, d'incidents i de morts. De fet, des de la FEC hem de lamentar una mort darrere d'una persona molt propera a nosaltres i que va tenir un accident a muntanya aquest cap de setmana. I és un any negre, de moment, en quant a rescats a Catalunya. Sí, sí, Bombers estan tenint molta feina.
Doncs tant de bo millori la gent, sigui cada cop més conscient que al final es juguen la vida, i per anar de valents doncs pots acabar Molt malament. Quim, gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquest balanç que feu d'enguany i també doncs, per resoldre'ns aquests dubtes que teníem, no?, de lesions, de zones comunes, de taxes, de multes i de tot plegat. Així que gràcies i anar amb compte cada cop que tothom surti a la muntanya a fer alguna excursió. Merci, Quim.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
I parlem ara de que ha obert a Sant Joan de les Abadeses un hotel-restaurant que ocupa persones vulnerables en una masia del segle XVIII. Aquest hotel-restaurant a Batissa ja és una realitat després d'una dècada de rehabilitacions en un espai emblemàtic per Sant Joan de les Abadeses com és la Casa de l'Ermita de Sant Antoni. Es tracta d'una masia del segle XVIII que amb l'ajuda de fons públics de més de 2 milions d'euros s'ha aconseguit consolidar i ampliar per aquesta activitat. Si bé és propietat de l'Ajuntament, està gestionat, però, per la Fundació MAP de Ripoll, que treballa per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat. En parlem, com no, amb la responsable del projecte, que és la Lara Andrés. Lara, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, gràcies per atendre'm.
Igualment, aquest restaurant ja està a ple rendiment, no?, podem dir, però l'hotel encara està pendent, per això, d'alguns permisos, oi?
Exacte, el restaurant ja estem funcionant des de fa més de 3 mesos, des de principis d'estiu, i l'hotel estem pendents dels últims números perquè tot està ok, tot està preparat perquè ens donin ja això, l'últim número per començar.
I com ha sigut tot plegat? Com s'ha posat en marxa? En quin moment us va venir al cap fer aquest projecte, aquest hotel-restaurant? Com va sorgir?
En realitat, fa molt de temps, més de 10 anys, des de la Fundació MAP s'estava buscant un emplaçament per fer un projecte totalment diferent. De fet, es pensava en fer una formatgeria i s'havia pensat amb l'ermita de Sant Antoni, amb la Casa Masovera. Aleshores, entre Ajuntament i Fundació MAP es va començar a parlar i una cosa va portar a l'altra. Tot i així que, clar, han fet tants anys de projecte perquè ha sigut una rehabilitació tan gran que després el projecte ha anat canviant. La formatgeria es va emplaçar en un altre lloc i nosaltres hem acabat fent doncs, un projecte totalment nou i diferent com és la Batissa, que és un hotel i un restaurant.
Aquesta masia, de fet, portava tancat des dels anys 90, no? Aquesta masia estava tancada des de feia molt de temps i també heu pogut com recuperar un espai, no?, del poble que estava perdut, podem dir, i doncs que ara torna a tenir vida, oi?
Sí, bé, en realitat el que és l'ermita de Sant Antoni ha estat sempre funcionant perquè l'ermita forma part de l'Ajuntament i l'estan gestionant des de fa bordes. I dintre de l'ermita, bé, més que dintre, al voltant, tenim una zona de pícnic i aquesta zona sempre ha estat viva. Mm-hmm. Sí, per al poble de Sant Joan, l'ermita de Sant Antoni és un lloc viu, mai ha deixat de funcionar. I ara sí que hi ha un ús extra. Sí que és veritat que feia molts anys que no es feien les acampades, abans es feien acampades populars, es feien moltíssimes festes d'aquí, més populars. Ara tot això ha canviat perquè, clar, al final la casa s'ha ampliat moltíssim, ara ja és una finca privada de gestió privada, però tot i així el que segueix sent tots els voltants de l'ermita de Sant Antoni segueixen sent igual de vius o inclús més.
I com dius, és un espai força recurrent, no?, per la gent del poble. Sí que és cert, no?, que es troba una mica apartada del nucli urbà, però tothom sap perfectament on és i què es fa allà, no? Heu tingut a molta gent que ha vingut aquests dies?
Molt. De fet, et diria que la majoria de gent que ens ve a veure per celebrar o entre setmanes són de Sant Joan, o si no, són els mateixos santjoanins que recomanen a la gent que no ho és a venir a visitar-nos. De fet, estem superagraïts amb el poble perquè començar una cosa nova sempre és complicat, donar-se a conèixer sempre és complicat, però hem tingut una rebuda molt, molt gran, molt bonica. A més, a la gent li agrada que això sigui un projecte social, que també és un valor més, no només intentem fer bona cuina, que és ara el que podem oferir, sinó que, a més, doncs, tenim un projecte social al darrere i ens estan recolzant moltíssim.
Exacte. Al final, el fet de tenir persones vulnerables, no?, que puguin estar allà, suma, a més, en aquest projecte, oi?
Sí, bé, a mi m'agradaria puntualitzar que són persones en situació de vulnerabilitat, que és una altra forma de dir-ho, que, que ja ho sé que ha sortit en molts mitjans, eh? Però sí que són persones que ara mateix estan en un punt i deixaran d'estar en aquest punt, i de vegades no. I això també fa que nosaltres siguem un projecte de formació.
Clar.
Això al final el que es tradueix en que hi ha persones que sempre estaran amb nosaltres, que potser jubilaran amb nosaltres i amb la Fundació MAP, i d'altres doncs els donarem totes aquelles eines que potser ara mateix no tenen per anar a treballar a l'empresa ordinària. La diferència entre un centre especial de treball, com seríem nosaltres, o una empresa ordinària, és tot l'acompanyament que fem al darrere. És a dir, per exemple, en Jordi Solanelles, que és el cap de sala, en realitat ell és integrador social. Si no només fa la tasca d'organitzar el menjador, organitzar les taules i atendre clients, sinó a més ha d'estar a la guaita que totes les persones doncs, estiguin al seu lloc, que elles estiguin bé, estiguin equilibrades. Si necessiten alguna cosa, doncs poder-los aportar, ja sigui des de la seva pròpia professionalitat o potser des del que seria la Fundació MAP, ja sigui doncs, una visita al psicòleg o una revisió del que sigui, no?
Uh-huh.
Que és la gran diferència entre una empresa ordinària o un centre especial de treball.
I, de fet, la majoria, si no m'equivoco, són dones, no? És un equip dominat per dones.
Sí.
I només, doncs, només dos són homes, no?
Ara mateix així és. És un equip molt femení i amb vistes està també que sembla que així estarà durant bastant de temps, perquè de fet els perfils nous que s'estan presentant per cobrir alguna vacant segueixen sent dones. Així que segurament durant molts anys farem la batissa, que ja significa abadesa en llatí. Jo, que sóc la responsable del projecte, sóc una dona i amb moltes dones envoltada.
I valoració molt positiva, com abans dèiem, la que fan els veïns de la localitat. Sí que és cert que un dels reptes que teniu és que deixi de ser estacional, no? Que la gent no vagi, per exemple, aquests 3 mesos d'estiu que han passat, sinó que s'ampliï tant a l'hivern com a la tardor. I de moment està funcionant força bé, oi?
Sí, suposo que aquest és un gran dels grans reptes que tenim tots aquests emplaçaments que estem a muntanya, que la gent s'ho veu molt com un lloc on passar doncs, els estius o aquestes campanyes més de Setmana Santa. Clar, és evident que la gent quan té vacances és a l'estiu, però també hi ha un altre públic, com podria ser el públic empresa, en què necessita doncs, fer reunions de directius o reunions amb els treballadors, presentacions de producte. I aleshores aquí, com que tenim una sala per esdeveniments, que és una sala que és una sala en què es poden fer moltíssimes altres coses, doncs és un bon lloc també doncs, entre setmana tenir a les empreses i durant el cap de setmana doncs, tenir el públic més turístic.
Mm-hmm. Exacte. I, clar, com no, si parlem d'hotel-restaurant, l'oferta gastronòmica pot ser un punt molt a favor, no?, perquè la gent vingui. Què és el que oferiu?
Doncs nosaltres ens estem focalitzant molt en un tipus de cuina catalana. Intentem que sigui el màxim possible de proximitat i, si és possible, doncs quilòmetre zero, però també amb un toc vanguardista. Vam veure doncs, que potser aquí faltava més un estil de degustació o més, no vull dir alta cuina, perquè encara no estem en aquest punt, ni molt menys, però sí doncs, marcar una mica la diferència. Per exemple, doncs, fem un menú que és el menú més conegut ara mateix, que es diu menú a Batissa, que és un menú més d'estil gastronòmic, on pots tenir uns 3 primers aperitius que fa tota la taula, però són 3 aperitius, després tenim un primer plat i després un plat principal a escollir i 2 postres. Clar, tot això el que fa és marcar també la diferència, no és només anem a fer una carn a la brasa, sinó anem a fer una cosa més diferent, i cada mes nosaltres canviem aquest menú.
Mm-hmm. Doncs tothom a anar a l'hotel-restaurant a Batissa, a veure també si ja queden en marxa els permisos per l'hotel, que acabi tot de perfilar-se i doncs, la gent que continuï anant com ha fet fins ara i que continuï doncs, aquest èxit. Lara Andrés, moltes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
I parlem després de la publicitat de menjar i de picar entre hores, perquè si sou de fer-ho, heu de saber que tampoc és tan dolent com us penseu. Això sí, tot depèn del que mengem. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
És dolent picar entre hores? Quants àpats hem de fer en total? Avui desmuntem tots aquests mites i ens preguntem si realment és tan dolent com ens diuen el fet d'anar picant. Molts cops són les 4 de la tarda, dues hores després d'haver dinat, i tornem a tenir gana. El primer impuls ens fa menjar-nos el primer que tenim a mà, o el més accessible en aquell moment, com podria ser, per exemple, un dolç. Però després hi ha les persones que, tot i pensar-ho, no ho acaben fent perquè creuen que és dolent menjar o picar entre hores. Avui ens preguntem si realment és així i si hi ha alguna alternativa saludable a l'hora de fer-ho. En parlem amb la nutricionista i dietista del Centre Cuida't d'Esplugues de Llobregat, la Mireia García. Mireia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, és dolent realment picar entre hores?
Depenent del cas, no? Jo penso que l'important és diferenciar, no? Per què piquem. Ja que moltes vegades, no? I hi ha com dues tipus de gana, no? Està la, com la gana fisiològica, que serà no, la que es produeix quan tenim gana d'estómac. Però també hi ha aquesta gana hedònica, que és simplement que es produeix per el plaer de menjar aliments. Llavors, moltes vegades, quan intentem com no menjar, el que fem és el contrari, que hi hagi com un augment no, de la ingesta per aquesta culpabilitat de menjar. Llavors penso que, bueno, que sí que s'ha de picar, no? Que si tenim gana, es poden, no? Doncs han de cobrir les dues ganes, també.
Clar, i una de les coses que, per exemple, he sentit alguna vegada els experts a parlar és que quan realment tenim gana ens ve de gust algun menjar salat, no? Algun menjar contundent, i en canvi, quan tenim aquesta gula, també coneguda com a tal, ens dona més pel dolç. Això és així o realment és independent una cosa de l'altra?
Sí, sí que és així normalment, perquè hi ha com una estructura no, cerebral que té resposta a estímuls positives que s'alliberen dopamina, no? I tot el que és més palatable, com per exemple el sucre, si mirem el nivell d'aquestes reaccions que fan al cos, activen la recompensa igual que, per exemple, a les drogues. És per això que moltes vegades, quan volem no, com elevar aquesta dopamina, estar com més activar aquests sistemes, sempre, normalment, són aliments més palatables o que tenen la textura així com més salada, més dolça. És per això, normalment. Mm-hmm. Perquè va com lligada a les emocions. Clar. Que activen aquest sistema de recompensa.
I quins diries que són, per exemple, els aliments més recomanables a l'hora de picar? Els que doncs, no són tan dolents que podem ingerir?
Bueno, pues per col·lacions normalment pues sempre la fruita, no? Millor és sencera que no en forma de suc. Fruits secs també, es pot agafar un grapadet de fruits secs, que siguin naturals o torrats, que no siguin salats. També, si tenim gana, com més gana, no? Perquè molta gent té més gana a la tarda, quan està més relaxada. Podem fer un petit entrepà, també, que pot ser més nutritiu. Si podem agafar un pa integral millor, intentar que mirar que per lo menys sigui el 85% de la farina integral, ja sigui de blat, d'espelta, de sègol, i si pot ser també de massa mare, també seria interessant. I llavors, bueno, podem posar també, més allà de l'embotit, no? Si agafem embotit, intentar que també porti, si pot ser, més del 90% de carn.
Mm-hmm.
Però també podem posar formatge, tonyina, salmó fumat, alguna conserva de peix, hummus, truita, també podem menjar iogurt, no? Un iogurt natural amb fruits secs o amb truita. També, si volem, algo dolç, xocolata, si pot ser també del 85%, que hi ha unes oncetes. O també, no, la cibada també és molt nutritiva, algun iogurt o algun porc, o sigui, una miqueta de cibada, també seria molt nutritiu i és molt saciant, també.
Uh-huh. D'aquesta manera podem dir que opcions n'hi ha moltes, no? L'únic que, clar, després ens anem a lo més ràpid, no? El primer que tenim a mà. I el més important, doncs, podem dir que és que el menjar sigui de qualitat, no? Que sigui bo per la salut, independentment del moment en el que l'ingerim. Això sí, quantes hores podem... O sigui, quantes menjades hem de fer al dia? Quines hores és recomanable?
És que realment, això de 5 hores al dia, no hi ha un patró. S'ha de llibertar segons la persona, no? Potser hi ha gent que pel matí no té gana, llavors si fa un esmorzar molt lleuger no passa res, i potser l'entrepà li ve més la gust a la tarda, depenent també de l'activitat, dels horaris, del treball, no? I també de la gana que tingui en aquest moment. Però sí que més o menys l'ideal seria segur treure, no? L'esmorzar, dinar, sopar, i es poden fer com dos tempes dies, no? A més lleuger, a mig matí i a mitja tarda.
Mm-hmm. I clar, les millors hores per menjar doncs seria l'esmorzar, cap a quina hora més o menys? Molt d'hora al matí és bo?
Bueno, l'ideal és deixar 12 hores des de la nit fins a l'esmorzar. Seria l'ideal.
D'acord. D'acord, 12 hores de marge.
Sí, com de dejú, no? Perquè també mm-hmm. l'intestí, tot això, fa allí el sistema de reparació, també. S'ha de deixar descansar.
Clar, clar, clar. I, clar, els hàbits per evitar, per exemple, doncs, aquests atracones, no podem dir, de, si ens ve, per exemple, de gust menjar dolç o menjar alguna cosa que no sigui tan saludable entre hores, quina seria la fórmula per tal d'evitar que caiguem en aquesta trampa?
Primer de tot, no? Si volem fer una dieta o una pauta d'aprimament, deixar la bàscula, no?, fora, ja que moltes vegades, no?, el estar passant-nos és el que fa que tinguem més ansietat. Llavors, primer de tot, no?, és intentar crear hàbits de vida, però no només alimentaris, sinó moltes vegades també hàbits físics i emocionals, no?, que es puguin mantindre en el temps. Perquè és el canvi. Hem de buscar aquesta flexibilitat, no? Si fem una dieta molt estricta, aquesta restricció sí que farà baixar de pes, no? Però moltes vegades després, quan tenim un aliment prohibit, precisament el que fa, no?, és que tinguem més ganes i més sentiments per menjar aquest aliment. I moltes vegades, quan el mengem, no?, esto de por un dia no passa nada, no?, després fa que ja tinguem aquest atracó. Llavors seria important, no?, pues això, flexibilitat. És a dir, l'ideal, pues, cada dia, no?, seria menjar aliments de qualitat. Que si un dia vas a la cafeteria i menges un croissant, una pasta, una magdalena, no passa res, sense culpa. Després seria un hàbit i ja està.
Mm-hmm. I com és que sempre ens ve la gana quan és la nit, quan ens relaxem, acabem de treballar i ens sentem, per exemple, al sofà i en la tele, i allà és quan doncs, ens ve de gust tot això?
Bueno, precisament perquè hem parlat abans, no? Per aquest sistema de recompensa, no? Aquesta gana hedònica de, bueno, simplement menjar per plaer, no? És com, me lo merezco, no? O... Mm-hmm. I per les males també planificació moltes vegades, no? Els hàbits de rutines, d'horaris, d'arribar tard... Jo penso que un 95% és la planificació. Si tu ja tens la planificació del sopar, potser és més fàcil, no?, que arribis amb més organització i menys aliments de més qualitat.
D'aquesta manera, la planificació seria importantíssima, no?, en aquest aspecte, per seguir la rutina alimentària.
Es poden deixar fetes algunes preparacions, per exemple, alguna crema de verdures, o també tindrà... També hi ha moltes verdures així com de... No? Que venen en llauna de cristal, menjar, per exemple, espàrrecs, o tindrà també el congelador revoltillos de verdures i tot això. Cosetes mm-hmm. molt ràpides que ens facin que en 5 minuts ja tinguem el sopar llest.
Mm-hmm. Doncs Mireia García, nutricionista i dietista del Centre Cuida't d'Esplugues de Llobregat, moltíssimes gràcies per donar-nos tots aquests consells, aquestes dades importants pel nostre dia a dia. I si piqueu entre hores, doncs ja ho sabeu, amb aquests consells de la Mireia, doncs segur que ho podrem fer de manera saludable i sense cap problema per la nostra salut. Moltíssimes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
En època de vacances, moltes persones decideixen viatjar fora, per exemple, a l'estranger, i moltes vegades prioritzem el que ens emportarem a la maleta i què visitarem, però no tots som conscients de la importància que té tenir una assegurança de viatge. I és que un contratemps pot tenir-lo qualsevol, encara que pensem que no ens pot passar a nosaltres. Que això passi a centenars de quilòmetres de casa nostra pot acabar convertint uns dies de relax o d'aventures en un autèntic malson, i ja se n'han conegut molts casos al respecte en els que ha passat. Aleshores, nosaltres pensem en què ens hem de fixar si hem de contractar una assegurança de viatges. Doncs sobre el tema en volem parlar amb el secretari general de FACO, el Rubén Sánchez, per preguntar-li. Rubén, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Claro, nos fijamos en muchas cosas, menos en el seguro, ¿no?, de viaje, y en este caso lo que cubre nuestra salud.
Sí, sobre todo contratamos a veces seguros de viajes que no cubren todo lo que vamos a acabar necesitando. Son seguros que nos han vendido a un precio más barato que la media en el mercado, pero que no tienen la cobertura que nos hacía falta, y a lo mejor nos cubre cantidades que están muy por debajo de lo que representa la sanidad en los países que vamos a visitar. Imagínate que tienes un problema importante que representa tener que pagar 30.000 euros a una clínica y ahora te dicen que el seguro cubría hasta 15.000. Pues bueno, te estás teniendo que endeudar con una cantidad brutal pese a que tenías seguro. Uh-huh. Hay que buscar precisamente el cómo calibramos lo que contratamos si vamos fuera de la Unión Europea, porque dentro de la Unión Europea tenemos la cobertura sanitaria si viajamos con nuestra tarjeta sanitaria europea, pero fuera de la Unión Europea, imagínate un viaje a Estados Unidos, donde el coste de la sanidad es absolutamente descomunal para las personas que no tienen allí sus seguros médicos privados. Bueno, pues ir con nuestro propio seguro cutre, digamos, seguro basiquito que nos han vendido, igual solo es para parchear una pequeña parte del total que representaría una hospitalización, a veces por una cuestión muy básica.
Exacto, al final es lo que comentas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta sobre todo el tipo de vacaciones que haremos, ¿no? Y también la destinación a la que iremos, porque varía, ¿no?, según el lugar elegido. ¿La gente suele hacerlo bien?
No, la gente suele contratar lo que la agencia de viajes le ofrece o lo que la página web donde le están vendiendo el servicio le oferta. Y no se para a leer las condiciones. Cree que está cubierto por un seguro de salud y efectivamente tiene una cobertura, pero la de ese seguro. Y es donde tendríamos que revisar cuánto cubre ese seguro, qué importe de gastos médicos y por distintos motivos, si está todo incluido. Imagínate que te cubre, hospitalizaciones relacionadas con la COVID, pero no te cubre un infarto. Si no te lo cubre, no te van a pagar absolutamente nada. O si en un infarto te cubre hasta 10.000 euros, te cubriría lo máximo que pone la norma, que pone en el contrato, pero luego al final podrían en ese hospital decirte que la intervención o la hospitalización por esa afección te va a representar 40.000 euros. Tengamos en cuenta que en esos países asumimos sanidad privada. La sanidad pública solamente la tenemos en nuestro propio país o en los países de la Unión Europea.
Así es. Así es, al final nos confiamos, ¿no?, y tenemos que leerlo todo bien para saber si lo que estamos contratando nos va a servir finalmente, si por desgracia pues no nos coge algo ahí de vacaciones. Claro, las aseguradoras nos permiten viajar con tranquilidad, ¿no?, porque en caso de necesidad pues estamos cubiertos. Pero ¿qué tipos hay?
Bueno, lo primero que tendríamos que plantearnos es que no estamos obligados a contratar el seguro que nos ofrece la propia empresa con la que estamos pagando las vacaciones. No tiene por qué ser esa. Podríamos hacerlo con otra. ¿Con cuál? Pues cada cual que decida. Vamos al mercado, buscamos ofertas, buscamos el nivel de cobertura que nos va a venir bien, y con eso lo que hay que hacer sencillamente es elegir una opción en la que entendamos que si hubiera un problema importante de salud, pues sería un problema resuelto.
En otros casos, la del coche, ¿no? El seguro del coche también puede incluir, ¿no? Esta asistencia de viaje. ¿Esto es así? ¿Cómo funciona?
Sí, también nos puede cubrir un seguro de unas condiciones que no tienen nada que ver, pues un seguro de salud. ¿En un seguro de coche se puede cubrir un seguro de vacaciones? Pues si hay una cláusula que lo completa, cualquier seguro. Ten en cuenta que un seguro de vivienda, por ejemplo, también te cubre accidentes en la calle. Determinados seguros lo hacen. Uh-huh. Por tanto, revisemos las condiciones de lo que tenemos contratado, porque puede que nuestro propio seguro de vivienda ya tuviera una cobertura relacionada con problemas, afecciones de salud en la calle. Ahora, ¿en qué calle? En una de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma. Todo hay que verlo. Y por eso, lo primero es revisar las condiciones de los seguros que ya tengamos contratados.
Exacto. Vosotros, desde Facua, imagino que tenéis constancia de muchos casos, ¿no?, parecidos a estos. No sé si nos puedes contar alguno que os haya impactado especialmente de alguien pues que ha tenido la mala suerte de contratar una aseguradora, en este caso de viajes, y que lo haya hecho mal por no fijarse en estos detalles.
Bueno, pues hay un caso que fueron cientos de miles de euros, en el que una persona había viajado a Estados Unidos con un seguro de salud que no tenía una cobertura completa, pero hubo problemas en la forma de vender el seguro. Dieron a entender que sí tenía una cobertura completa. El seguro tenía también una cobertura muy superior a la que la aseguradora pretendía cubrir. De hecho, en el minuto uno no le querían cubrir absolutamente nada. Y bueno, ahorramos a ese consumidor una cantidad importante de dinero. Una cantidad muy, muy elevada de dinero, precisamente fruto de dos anomalías. Primero, negativa del seguro a cubrir algo que sí estaba cubierto. Y por otro lado, falta de una información correcta en el momento del contrato de que había una limitación económica. Daban a entender al usuario que se lo cubrían todo. Cualquier problema de salud que tengas en el extranjero está totalmente cubierto. Y esas formas de vender los servicios serían totalmente fraudulentas si luego la letra, no pequeña, sino la letra en general del contrato, indica una limitación a lo que te están diciendo oralmente.
Uh-huh. Pues Rubén Sánchez, secretario general de Facua, esperemos que ahora, después de escuchar esta entrevista, la gente tome más conciencia y se aseguren antes de viajar, sobre todo porque con la salud no debemos jugar. Y con el bolsillo, en este caso, gastándonos tanto dinero si viajamos fuera, tampoco. Muchísimas gracias por hablar sobre este tema.
A vosotros, un abrazo.
I parlem ara de que més del 40% dels pacients amb dermatitis atòpica necessiten atenció psicològica. La picor incapacita i limita la vida dels pacients. I sobre el tema en volem parlar precisament amb la doctora Ana López, que és adjunta del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Sant Pau. Doctora, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, qualsevol cosa quotidiana en els pacients amb dermatitis atòpica els hi costa encara més, no?, per aquesta picor, a vegades incapacitant.
Sí, exactament. Un dels problemes que té la dermatitis atòpica, a més que tenen lesions a la pell que són visibles, és que aquestes lesions van acompanyades d'una picor que pot ser molt intensa. I aquest no és l'únic problema, sinó que moltes vegades aquesta picor és especialment rellevant durant la nit, de manera que els pacients, que moltes vegades són nens i també adults, doncs no poden dormir bé durant la nit i això implica doncs que de dia estan cansats, tenen problemes doncs de concentració a l'escola o a la feina i bé, al final això no deixa de ser doncs una alteració psicològica important i que altera molt la seva qualitat de vida.
Mm-hmm. Quin és el perfil de les persones que tenen dermatitis atòpica?
Doncs bé, tenim bàsicament com dos grups de pacients, no? Per una banda tenim els nens, no? La dermatitis atòpica és relativament freqüent en nens, que poden ser doncs des de lactants, nens molt petits, fins a adolescents. I el segon grup de pacients, doncs, tot i que menys freqüents, són els pacients adults, no? Que també tenen aquesta malaltia.
Clar, quan els nens la pateixen és molt diferent, no? Quan la pateix un adult, al final suposo que deu tenir tractament, però depenent del grau, no?, de la gravetat d'aquesta dermatitis, doncs és més incapacitant o menys, oi?
Exactament. La dermatitis atòpica té graus de manifestació de la malaltia i hi ha pacients, nens i adults, que tenen formes lleus i tenen com poques lesions a la pell, que molt probablement es podran continuar doncs, amb una bona cura de la pell, amb molt bona hidratació, i de vegades doncs, alguns tractaments que solen ser tòpics. En casos més greus, com és evident, doncs, el que tenen són moltes més lesions a superfície corporal, i normalment aquests pacients tenen més símptomes i necessiten també doncs, tractaments més intensius, que moltes vegades passen per tractaments doncs, que poden ser via oral o inclús tractaments més novedosos que són punxats, no?, d'administració subcutània.
Mm-hmm. Té cura la dermatitis atòpica?
Bé, la dermatitis atòpica és una malaltia crònica de base immunològica en la que participen doncs, molts factors, inclús factors ambientals i genètics del pacient. I malauradament en aquest moment no té cura, no? És a dir, és una malaltia crònica que si amb un tractament adequat que ens funciona, doncs podem mantenir els pacients doncs amb molts menys símptomes i que en part doncs s'oblidin de la seva malaltia, però en aquest moment no hi ha una curació per aquesta malaltia ni per moltes de les malalties cròniques que tenim.
Mm-hmm. Clar, el 40% dels pacients pateix ansietat o depressió perquè al final arriba un moment que ja no poden més, no? Hi ha pacients que diuen fins i tot que senten com que tenen un munt de formigues corrents pel seu cos. Això afecta inevitablement psicològicament també, no?
Sí, exacte. Només el fet de tenir una malaltia crònica, els pacients que tenen una malaltia crònica, que saben que doncs, al llarg de la seva vida doncs, hauran d'estar pendents d'aquesta, ja implica doncs, una important alteració psicològica. Per altra banda, el fet que tinguin símptomes de manera diària, com deia abans, no? Doncs, a vegades no poden descansar bé a la nit, doncs tot això fa que l'alteració psicològica també sigui molt important, perquè no tenen una qualitat de vida com la de la resta de les persones, no? I moltes vegades doncs el tractament ha d'anar acompanyat d'un suport psicològic.
Exacte. Suport psicològic, com per exemple la teràpia, també antidepressius i el suport important també de les persones que t'envolten. En aquest cas, creieu que encara la dermatitis atòpica no està valorada com una patologia com a tal, que encara està una mica potser banalitzada aquesta malaltia?
Bé, des del punt de vista dermatològic és una malaltia molt, molt ben classificada, molt ben coneguda, i realment té un tractament molt establert i probablement pugui estar banalitzada a nivell de la societat, no? Perquè bé, potser estem dient dermatitis atòpica doncs, senzillament tenir la pell seca, no? La dermatitis atòpica és una malaltia com a tal que s'ha de diagnosticar i que necessita un tractament correcte i específic.
Exacte. Doncs, doctora Ana López, adjunta del Servei de Dermatologia de Sant Pau, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i donar veu, per la veu teva, a totes aquestes persones que pateixen dermatitis atòpica i com, doncs, que se senten també malament psicològicament per tot el que comporta aquesta patologia. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I en uns minuts parlem de la dieta que tenim aquí, la dieta mediterrània, i també dels perills que tenen moltes d'altres. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Los protagonistas de la actualidad.
Roberto César Padrón con su pareja Julie vivían en el kibutz que fue atacado por Hamas.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cómo fueron las primeras horas? ¿Qué pasa?
Hemos escuchado muchos disparos, muchos gritos fuera, bombas. Desde la ventana se ve como motocicletas entraban a nuestro hogar, se llevaban gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Les dietes són perilloses i moltes doncs, no són adequades ni tampoc saludables, com sabreu. Avui parlem sobre el tema i parlem també sobretot de la Mediterrània, de la que acostumem a tenir aquí. Parlem ara de que el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, CODITA, està en contra de les dietes i avisant dels perills d'aquestes que restringeixen aliments i prometen resultats miraculosos. CODITA recomana que no se segueixin els reptes virals que proliferen en aquestes dates, sobretot després de les vacances d'estiu, i alerten que l'índex de massa corporal no és un indicador de pes precís, perquè no té en compte el percentatge ni distribució del greix corporal. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui bé amb el secretari de CODITA, el Gerard Mora. Gerard, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, tot i així, advertiu que l'índex de la població adulta amb obesitat a Tarragona i les Terres de l'Ebre és del 17,8%, gairebé un 18%, i està per sobre, això sí, de la mitjana catalana, oi?
Sí. De fet, l'obesitat és un problema, podem dir que és la pandèmia, no?, dels nostres temps. És un problema de salut pública i el que advertim, i sempre hem d'associar l'obesitat al risc cardiovascular.
Exacte. I, clar, vosaltres, què és el que dieu? Què és el que denuncieu públicament, el que recomaneu en aquest cas?
Bé, ja fa un temps que venim observant, no?, aquesta crida, sobretot a les xarxes socials, no?, de dietes miracles, de reptes virals, i amb la tornada, potser al setembre, s'ha augmentat, no?, aquestes dietes miracles anunciades per xarxes socials, aquests reptes virals també, anunciades a moltes xarxes socials, sobretot Instagram, TikTok, i el que diem és que aquestes dietes miracles no funcionen i, a més, poden tindre perjudicis per a la salut. I, a més, també, que val a dir que el 70% de les persones que ho fa recupera el seu pes inicial. A més, com dic, de tots els problemes que poden haver a nivell hepàtic, renal, al cor, i el que reivindiquem és la dieta mediterrània, que és la que sí que ha demostrat que té evidència sobre els beneficis de la salut.
Recomaneu una dieta variada, no?, amb ingestes de petites quantitats, i fugir, doncs, d'aquests estàndards marcats per l'IMC, no?, l'índex de massa corporal, perquè dieu que és un indicador que no diferencia entre greix i múscul. Això, vosaltres, també com ho expliqueu?
Bé, sí que és veritat, i que l'indicador de l'índex de massa corporal és un indicador que s'utilitza a les consultes i que, al final, és un indicador més, però quan parlem d'obesitat, cal analitzar altres elements, com per exemple la massa muscular, la circumferència de cintura, inclús alguna vegada hem d'analitzar, no?, pues, a nivell de minerals, com està aquesta persona. Amb aquests reptes virals sí que es posa molt d'èmfasi a l'índex de massa corporal i això pot provocar no?, aquesta ansietat i fins i tot problemes de salut mental amb aquesta obsessió amb un índex que al final no és més que un instrument més, però que per a treballar i poder estudiar l'obesitat ens calen treballar altres factors molt més precisos.
I aposteu per avaluar l'estat saludable del pacient a partir de la pressió arterial, oi? La circumferència aquesta de la cintura també, i els nivells de sucre i els de colesterol. Això diríeu que sí que són les xifres precises, no?, per avaluar la salut de la persona, diguem, oi?
Bé, sí, el que fem, no?, dins de l'atenció primària, sobretot les infermeres, com altres professionals, com metges i nutricionistes, en aquest sentit és mirem el risc cardiovascular, perquè l'obesitat està molt associada a aquest risc cardiovascular. Llavors, el que hem de fer és cribar altres problemes, i el que fem és, pues, òbviament, si tenim una alimentació saludable, si tenim la pressió arterial controlada, els nivells de colesterol, això farà que el risc de que poguéssim tindre algun problema cardiovascular disminuïsi, i això forma part de tota aquesta avaluació que fem a la persona.
Clar. Al final, perdre pes ràpidament doncs pot generar pèrdues de massa muscular, no?, també de vitamines del cos. Ens podem trobar amb molts problemes, oi?
Sí. Aquestes dietes miracles que restringeixen alguns grups d'aliments, el que fem és que sí que ens faran baixar de pes molt ràpidament, però hem d'anar amb compte perquè això, doncs, pot fer que també perguéssim alguns nutrients, alguns minerals, que ens deshidratem, i això pugui acabar afectant a òrgans, doncs, com el fetge, el ronyó i fins i tot al sistema cardiocirculatori.
I acaben afectant també emocionalment, no, a la persona?
Sí, sabéis també, no, pues que això hi ha un lligam, no, entre aquesta obsessió pel pes, aquestes dietes, doncs amb problemes de salut mental com és ansietat, estrès, i al final també pot acabar derivant, no, aquests efectes virals, pues, amb un altre problema que té bastanta prevalença, com són els trastorns de la conducta alimentària.
Clar. Al final, doncs, vosaltres alerteu d'aquests perills de les dietes miracles, no?, que perjudiquen la salut i també, doncs, qui les fa, amb el pas del temps, torna a recuperar, diguem, o superar fins i tot el pes inicial, com abans comentaves. Quines són les persones més propenses a caure en aquest tipus de dietes?
Bé, la veritat és que no tenim el perfil indicat, però sí que és veritat, doncs, que tenim un grup d'adolescents, perquè tenim... L'obesitat és un problema que està a totes les edats. Llavors, no tenim un perfil clar identificat. El que sí que insistim molt, i això val al fer pedagogia, és que la millor és la dieta mediterrània. I aquesta sí que té evidència sobre els beneficis que aporta. Quina és? Pues aquella que conté verdures, fruites, s'han de disminuir els olis, els greixos d'origen animal, i com a greix el que es recomana és l'oli d'oliva, que és el que tenim aquí a casa, i sobretot també doncs la ingesta d'aigua.
Uh-huh. Una dieta variada, com abans dèiem, no? Al final podem menjar de tot, oi?
Sí. Llevat de certes patologies, que doncs que sí, aquí sí que hem de fer alguna recomanació de restringir algun grup d'aliments, el que sí que desaconsellem és la ingesta d'aquells aliments ultraprocessats, que a tots ens agraden, però sí que són perjudicials. Al final, el que diem, i hi ha una guia elaborada pel Departament de Salut, que diu petits canvis per menjar millor, que allí queda tot recollit en el sentit de que, ja et dic, una dieta rica, variada, és aquesta que tenim aquí, que tenim de proximitat, i, sobretot, el que sí que hem d'evitar és ingerir aquells aliments ultraprocessats.
Uh-huh. I per les persones que ara, després de les vacances, doncs volen tornar a cuidar-se, no?, a recuperar potser el seu pes que tenien abans d'aquests menjars potser més, més bojos, diguem, no? Ara, a les vacances d'estiu. Clar, què recomanaríeu que poden fer? Quina dieta podríem fer? Menjar, com ara dius, amb una dieta mediterrània? O què els diries que fessin?
Bé, jo crec que al final ens hem de marcar límits i objectius realistes, que això moltes d'aquestes dietes no ho són, és a dir, hem de marcar límits realistes, hem de tindre aquesta visió de risc cardiovascular i el que ara diem, aquesta dieta mediterrània, sobretot molt rica en fibra, en fruites, en verdures, on ha de carn, però també hem de pensar en el peix. La veritat és que els mercats que tenim a casa nostra pues, són un lloc excepcional. L'oli, els olis l'oli d'oliva com a greix, i també doncs, el tema de beure aigua, evitar begudes ensucrades i tot això. Tot això, si ho convenem en l'activitat física, en la pràctica d'activitat física, també cadascú amb les seves limitacions, però adaptada a les seves necessitats, pues jo crec que és el millor consell que podem donar.
Mm-hmm. Clar, aquí l'esport també juga un paper important, oi?
Sí, importantíssim. I a vegades pensem en activitat física, no vol dir fer un esport d'alt rendiment, sinó... Depenent de la persona, pues anar a caminar ja es pot considerar activitat física. Hem de fer allò en què ens sentim a gust.
Mm-hmm. Doncs Gerard Mora, secretari de Coditan, gràcies per parlar amb nosaltres, donar-nos aquestes recomanacions i conscienciar també a la gent de que no posin en perill la seva salut per fer aquestes dietes dels reptes virals, aquests que van movent-se per les xarxes socials. I que al final doncs prometen resultats miraculosos, però no és així. Així que gràcies per mirar per la salut de les persones.
Bé, moltes gràcies a vosaltres.
I ara us plantejo una pregunta. A on volen treballar els joves? Ho sabeu? I si sou joves, ho teniu clar? Us trobeu en aquesta situació de saber exactament on voleu treballar? Dic això perquè amb l'entrevista que farem ara volem analitzar les tendències i preferències d'ocupació dels joves professionals i com aquestes influeixen en la creació de llocs de treball atractius per a aquesta generació. Sobre el tema en parlem amb el Xavier Ginesta, que és president de Voxel i impulsor del moviment Great Places to Grow. Xavier, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, t'he de fer la pregunta. On volen treballar els joves?
Bé, el primer seria definir què és un jove, avui dia, perquè amb l'increment de la longevitat el concepte de jove ha anat evolucionant i hauríem de veure fins a quina edat considerem algú jove. Però considerant que qualsevol persona per sota dels 40 anys es pot considerar jove, i inclús per sobre també, però per posar una edat a detall, el que jo me n'he adonat és que la major part de la gent jove, quan pensa en el que vol treballar o on vol treballar, aquesta idea d'on volen treballar ha anat evolucionant amb el temps. Va haver una època en què la gent doncs, pensava en allò que li inspirava. Però també ha hagut moments en què la gent pensava hi ha tipus de persones en què pensen en què els hi donarà per viure. A vegades tenen una inclinació cap a una determinada professió, però pensen que d'allò no podran viure. I amb el temps aquestes diferents inclinacions han anat evolucionant. Jo el que trobo és que darrerament comença a haver una tendència cada vegada més gran o més forta, o el moviment cada vegada s'està desplaçant més en la direcció de fer algo que em faci feliç, fer algo que m'empleni, i el tema dels diners és evidentment algo que sempre atrau perquè l'instint de supervivència està allà, però potser en relació a uns anys enrere el tema econòmic no prima tant com potser primava abans. Jo crec que ara trobo més l'anhel aquest de buscar el teu propòsit, allò que t'emplena.
Podríem dir que guanya una mica més el fet de tenir una vocació, no? Vocació per alguna cosa, que no el fet ja directament de pensar en els diners. Potser tenen la il·lusió per una professió en concret i la intenten, no? Encara que en qüestió de diners sigui potser menys afavorida, no podem dir.
Sí, jo penso que hi ha un moviment en aquesta direcció, eh? Encara és subtil, però es comença a notar que anem cap aquí. I, per exemple, una de les coses que afavoreix aquest canvi de mindset ve donat també pel fet que els joves cada vegada estan menys interessats en el concepte de propietat i més en el de compartició o en el de pagar per gaudir d'un servei. És a dir, no, en comptes de comprar-se un pis prefereixen llogar-lo, en comptes de comprar-se un cotxe prefereixen llogar-lo quan el necessiten. La idea aquesta de pagar per ús en comptes de tenir en propietat està arrelant. Aleshores, en la mesura que això és més econòmic que no haver de pagar per tenir, afavoreix aquesta nova forma de pensar, que és, bueno, no necessito tants diners per sobreviure i, per tant, em puc dedicar més a fer allò que m'emplena, no? A perseguir la meva vocació.
Quines vocacions diries que són les més comunes entre joves?
Jo diria que les vocacions no han canviat gaire. El cert és que, per sort, per la humanitat, a no tots ens agrada el mateix. Ara ja el que sí que succeeix és que el progrés tecnològic i el progrés del món del món empresarial el que està portant és a que certes professions vagin quedant abandonades perquè les fa la tecnologia, i certes altres són les que es veuen com a punta de llança del progrés i les que generen més llocs de treball i, a més, les que són més ben retribuïdes. Llavors, clar, això està impactant en les vocacions, perquè quan tu veus que certes feines ja no es pot viure d'allò, doncs això impacta en que ja no ni pensis en allò com una sortida professional, no? I, per tant, ara ja el que sí que es pot veure és que hi ha una tendència molt gran cap a les noves tecnologies, no? I a mesura que van apareixent noves puntes de llança, com en aquests moments ara, per exemple, la intel·ligència artificial és una d'elles, la realitat virtual ho ha estat també en el seu moment. Tot el que són noves tecnologies i que tenen a veure amb la punta de llança del progrés generen molta atracció. Jo diria que la resta s'han mantingut com abans. Tot allò que no és punta de llança del progrés sempre ha generat un cert nivell d'atracció i sempre ha estat allà, però a mesura que el progrés ha anat descatalogant algunes d'aquestes professions perquè la tecnologia les ha absorbit, l'interès professional s'ha anat traslladant cap al que abans s'anomenava punta de llança.
I diries, per exemple, que les empreses o els llocs de feina són generosos amb aquests joves? Tenen la mateixa complicitat, flexibilitat, i aquests joves fa que se sentin feliços a la feina? Són generosos en aquest aspecte? Fa que se sentin bé?
Aquesta pregunta és molt interessant, perquè no és un tema de generositat, és un tema de selecció natural, i m'explicaré. El que està succeint ara és que en la mesura que la tecnologia està desmaterialitzant, està digitalitzant moltes coses que abans es feien a través de la mà d'obra humana, i per tant estan desapareixent aquestes feines, que curiosament són les menys qualificades, i les feines que van quedant o que van apareixent noves són aquelles que la tecnologia encara no pot fer, i per tant les més qualificades, aquestes feines són també les més retribuïdes. Però es dona el cas que els joves que poden fer aquestes feines, en molts casos, són menys que la quantitat de feines disponibles. I, per tant, hi ha molta més oferta laboral que no és gent capaç d'emplenar aquests llocs. I això fa que aquestes feines estiguin molt ben retribuïdes. Què passa? Que aquests joves, i no tan joves, que accedeixen a aquest mercat laboral amb aquestes capacitacions, amb aquest talent, estan més ben pagats que la mitjana. I en la mesura que estan més ben pagats de la mitjana, pugen esglaons a la piràmide de Maslow i, per tant, van deixant enrere aquest instint de supervivència i se senten molt més interessats pel que dèiem abans, no? Per la seva vocació, pel seu propòsit, per fer el que allò els agrada. Ja no només el que a ells els agrada, sinó que la pròpia empresa tingui un impacte positiu al món. Uh-huh. I això el que està fent és que està desenvolupant el que tu abans anomenaves generositat. Les empreses, que no és generositat, sinó que és totalment instrumental, no? La major part d'empreses, no totes, però moltes empreses s'estan veient obligades a recompensar aquests joves i no tan joves que deia abans, amb ja no només bons sous, sinó amb una mena de sou emocional que compensa o complementa el sou, el salari material. I això pot venir en forma de propòsit del que s'està fent a la seva pròpia feina, com el que és l'entorn laboral, el tipus de complements emocionals que reben el que és el seu sou dintre del propi entorn laboral, etc, etc. I això, insisteixo, això les empreses majoritàriament ho estan fent per una qüestió de selecció natural, perquè és que si no poden accedir a aquest talent. En alguns casos és totalment genuí i sí que podríem parlar de generositat, però malauradament no és la regla. En qualsevol cas, és inevitable, està succeint.
Uh-huh. I podríem dir, per exemple, que les expectatives que potser tenien els joves amb els llocs de feina, que potser eren elevades, no? Perquè, clar, quan surts al mercat laboral, somies potser amb la teva feina ideal i tens unes expectatives potser força altes. Podríem dir que els joves que han trobat aquesta vocació i aquest lloc de feina han complert amb aquestes expectatives que tenien o s'han decepcionat?
A veure, imagino que hi ha de tot una mica, no? Jo crec que el que succeeix, i això torno ara enrere,
sí, sí.
Molts joves, per no dir tots, la gran majoria dels joves no saben el que volen. Quan ets jove i estàs pensant quina carrera faràs, hi ha molta confusió. I molts estan una idea del que volen, i potser aquesta idea està contaminada del que han rebut, de la família, dels amics, etc. I potser, per exemple, està contaminada, això és el que guanyaràs diners, per tant, fes això. I en realitat no és el que els agrada.
Clar.
I per tant, aquest complir expectatives, què vol dir? Moltes vegades han complert l'objectiu, i si ho podries dir des d'aquest punt de vista, han assolit allò que buscaven, des del punt de vista de l'objectiu que s'havien plantejat, però des del punt de vista de les seves expectatives intrínseques, que és què és el que els fa realment feliços, si realment estan fent allò que els agrada profundament, el que és la seva vocació, el que ens trobem és que hi ha molts joves que no, que han fet coses instrumentalment perquè creien que allò era el que havia de fer i no se senten...
No estan contents.
Correcte.
Mm-hmm. Clar, vosaltres, arran d'aquesta pregunta, no? Vosaltres, tu en concret, Xavier, doncs el que voleu, suposo que és tenir o crear, més ben dit, un impacte positiu en la societat pel que fa doncs, a aquests joves, oi?
Sí, nosaltres, de fet, ja fa molt de temps que estem una mica desenvolupant i evolucionant aquest propòsit com a organització. A mi m'agrada pensar que som una de les empreses capdavanteres en la línia aquesta de genuïnament intentar posar les organitzacions i les persones que en formen part al lloc que realment han de ser, no? En la nostra societat. En el nostre cas, que potser la sort és que no, cap dels que van fundar Voxel veníem del món empresarial i, per tant, no estan contaminats de les idees de com han de ser les coses. Vam crear una cultura empresarial que no té res a veure amb el que consideraríem normal o habitual, però que, en el fons, és el natural, perquè nosaltres ens hem deixat portar pels nostres instints naturals a l'hora de crear aquesta cultura, no? I hem anat evolucionant en el temps. Va haver una època en què vam veure molt clar que el nostre propòsit era contribuir a augmentar la densitat de teixit empresarial feliç, i aquest era el nostre propòsit. Ens vam presentar els premis aquests Best Place to Work i vam quedar primers a Catalunya, tercers a Espanya. I mica en mica ens hem anat adonant que aquest propòsit, que estava molt bé, era molt maco i tothom li agradava, ha anat quedant gairebé obsolet per nosaltres. És a dir, hem anat transcendint el concepte de treball mateix, entenent que treball, estrictament parlant, treballar vol dir fer alguna cosa que no necessàriament t'agrada per diners, és a dir, per sobreviure. És una forma d'esclavitud light, no? La major part del món viu en aquesta esclavitud on fa coses que no li agrada per sobreviure. I nosaltres estem convençuts que el món ha d'anar en una altra direcció, que és la direcció de que el lloc de treball es transformi en un lloc de creixement personal al servei de la societat i de l'organització a la qual pertanys, no? I, per tant, les organitzacions no han de ser entitats orientades a guanyar diners com a propòsit, això és molt curt de mires. Els negocis, mica en mica, han d'anar entenent que el seu propòsit transcendeix els diners, que els diners són la benzina que alimenta el seu propòsit. I això és un canvi de mindset radical, de 180 graus respecte als principis fundacionals del capitalisme, no? Jo crec que el propi capitalisme està caminant ell tot sol en aquesta direcció de transcendir el mindset, i mica en mica anirem veient com, el que deia abans, els llocs, lucrant llocs de treball, que en realitat són llocs d'esclavitud. De fet, curiosament, la paraula treball, no sé si ho saps, però ve del llatí tripalium, que era un lloc de tortura on es posaven els esclaus que no havien fet la seva feina.
Ostres, no ho sabia, no? Doncs,
sí, aquest és l'origen de la paraula, amb la qual ja et pots imaginar una paraula d'aquests foscos orígens és per alguna cosa, no? I en el fons és això, és una forma d'esclavitud light, no? No és l'esclavitud que coneixíem de l'època imperial ni la servitud de l'època medieval, però és l'evolució de tot allò. Continua sent fer alguna cosa que no t'agrada per sobreviure. I ja hi ha una part de la població que va creixent que comença a fer coses que li agraden, amb les quals li permeten viure. Però això és bastant nou. Abans no passava gaire sovint, ara cada vegada passa més sovint, i si poguéssim fer la visió perspectiva històrica, veuríem que això cada vegada passa més i que anem cada vegada més cap aquí.
Clar, l'ideal seria aquest canvi de paradigma, no? Donar-li la volta i que tothom comencés a ser feliç treballant en la seva feina. Llavors, és com aquella frase que a mi m'agrada dir, no? Que quan treballes en alguna cosa que t'agrada, doncs sembla ser que no treballis. Llavors tothom seríem més feliços i guanyaríem diners, però amb una felicitat extra que potser doncs, segurament ens ompliria a tots. Xavier, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre a on volen treballar els joves. Veurem quins canvis en aquests pròxims anys veiem també en el món laboral. I esperem que vulguin treballar en allò que els hi agrada i que també, per contrapartida, puguin doncs, o guanyar diners, com dèiem, i no hagin d'escollir o una cosa o una altra. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, i simplement dir-te que això, aquest desig que expresses és molt maco com a desig i molt noble que tothom el perseguim, però des del meu punt de vista és un destí inevitable de cap on estem anant, per tant...
Complicat. Bueno, veurem, ho intentarem almenys.
Vinga, a veure.
I atenció al que expliquem ara, perquè un estudi liderat pel CREAF determina que els boscos amb més risc de morir per sequera es troben a la conca mediterrània. Per tant, aquests serien els més vulnerables a la manca d'aigua, així com també els que es troben al sud d'Austràlia, al nord-est de l'Amazònia i també dels Estats Units. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui en detall amb el Pablo Sánchez, que és investigador del CREAF. Pablo, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, són aquests, oi, els que tenen més risc?
Doncs és una mica complicat. Jo diria que sí, però els resultats apunten que els boscos mediterranis tenen un alt risc de mortalitat, i això és per diverses raons, però és una cosa que és molt complexa. Per tant, encara estem intentant entendre les causes i entendre què podem fer nosaltres perquè aquest risc de mortalitat disminueixi.
Com ha evolucionat tot aquest efecte que té la sequera en els boscos? Com ha anat avançant amb el pas dels anys?
Doncs mira, com bé sabràs, estem en una situació de canvi climàtic que està produint que hi hagi unes sequeres més llargues i més intenses. Llavors, tenim una situació a Catalunya, per exemple, on tenim un abandonament del camp que està maximitzat. I ara mateix tenim moltes dones que estan esdevenint boscos molt joves i molt de cop. Què passa? Que a més al Mediterrani tenim espècies que venen de dones una miqueta més humides, com per exemple les dones més eurosiberianes, i aquestes espècies no estan preparades a patir grans sequeres. Per tant, el que tenim al final és una situació on moltes d'aquestes espècies poden estar patint un risc de mortalitat més alt del que ha patit fa 200 o 300 anys, quan pot ser el canvi climàtic que no està tenint els efectes que està tenint actualment.
I aquest estudi que heu fet, com ha estat? Com l'heu fet? I també quant de temps us ha portat?
Doncs mira, això és un estudi que s'ha servit de tot el món. És una col·laboració internacional en la qual volíem avaluar quin és l'impacte que té la fisiologia dels arbres, la forma com funcionen els arbres, sobre el seu risc de patir mortalitat. Llavors, per fer això, hem agafat moltes dades transatlàntiques de tot el món i hem fet uns models predictius incorporant aquest funcionament fisiològic dels arbres, no només d'arbres individuals, sinó de tots els arbres que es troben en una zona. És a dir, estem avaluant comunitats com a bosc, no només com a individus o espècies individuals. Per tant, és un estudi que estan estat preses durant molts i molts anys i ens ha portat uns 3 anys compilar totes aquestes dades i fer anàlisis que al final han donat lloc a aquest estudi a nivell global, que és una mica generalitzant aquesta història que explica les dades que hem estat prenent durant molts anys.
Clar, amb aquest estudi heu permès, no?, doncs ampliar i tenir aquest camp de visió dels boscos pel que fa a la sequera i a la salut dels arbres. I una de les coses que també heu vist és que molts arbres mediterranis estan ben adaptats a la sequera, oi?
Sí, exactament. Tenim algunes espècies que han estat en zones seques durant molt temps i, per tant, evolutivament han estat exposades a aquestes situacions. Això vol dir que, per tal de sobreviure, necessitat adaptar-se a una situació que actualment doncs, està conferint aquesta capacitat de sobreviure a aquestes sequeres. Tot i així, aquestes espècies que sí que veiem que estan adaptades i que tenen un funcionament fisiològic que els permet sobreviure sota la sequera, també estan començant a patir una mica de risc de mortalitat. Per tant, ni tan sols aquestes que sí que són una mica més adaptades a la sequera, ni tan sols aquestes pot ser que estiguin realment preparades a una situació com la que estem vivint actualment. Tot i que no voldria ser tampoc catastrofista, és a dir, hi ha moltes espècies que estan preparades a sobreviure i el que hem de fer és seguir estudiant-les per veure com podem gestionar els boscos d'una forma que els permeti sobreviure en un futur.
Clar, alguns d'aquests arbres tenen mecanismes per ells mateixos, no?, per suportar aquesta falta d'aigua. Això també imagino que ho heu estudiat. I què és el que heu vist?
Doncs hi ha moltes estratègies diferents per sobreviure a la sequera. I això és molt bonic perquè el que ens explica és que hi ha moltes formes de respondre a la mateixa pregunta evolutiva. Llavors, això, el que, bàsicament, l'impacte que té sobre nosaltres com podem gestionar els boscos és que ens interessa sempre mantenir una diversitat alta, una diversitat d'espècies autòctones alta, perquè això segurament serà un bon indicatiu de que hi ha espècies que són capaces de respondre a l'efecte de formes molt diferents. Per exemple, hi ha algunes que el que fan és invertir en arrels molt profundes per no buscar l'aigua que està més atemada a les cites més profundes del sol. Altres tanquen els estomes i deixen de transpirar aigua, per tant, paren de moure aigua quan hi ha situació de sequera, perquè esperen que hi hagi una situació una mica més favorable per no obrir-los i seguir fent el transport d'aigua a fotosíntesi. Hi ha moltes situacions diferents, moltes respostes que han pogut donar aquestes espècies a la situació de sequera.
I clar, si hi ha alguns, com comentàvem abans, que responen bé a aquesta situació de sequera, però fins i tot els està afectant la sequera que tenim avui en dia, que ja és bastant preocupant, quins diríeu que serien els mètodes o quines serien les solucions que s'haurien de fer, que haurien de passar a partir d'ara per tal de que no hi hagués aquesta mortalitat dels boscos i dels arbres?
Doncs el primer pas és seguir estudiant-los, perquè encara ens queden moltes preguntes a respondre, i això és un primer pas, però ens queda molt a avaluar per veure si realment és així. El que estem veient és que s'està donant mortalitat, i sobretot s'està donant mortalitat d'unes espècies concretes, que són les que estan una mica més vulnerables a aquests canvis en el règim hidrològic. Sobretot, el que jo crec que podríem començar a fer és intentar gestionar els boscos d'una forma que tingui en compte aquesta, diguem, fisiologia dels arbres, per tal d'assegurar que en els boscos mediterranis sempre tenim algunes espècies que poden ser capaces de sobreviure aquesta sequera. No deixar boscos sense presència d'aquestes espècies resistents a ser possible.
Mm-hmm. I la solució seria més pluja?
Això és una solució que ens agradaria molt a tots, és dir, mm-hmm. però no sé si és possible. Llavors, això és una solució, segurament seria bo tenir una mica més de pluja. Una altra solució potser també és que la pluja que arriba estigui distribuïda d'una forma eficient. És a dir, si tenim un bosc que està creixent per sobre de les seves possibilitats, potser una mica de gestió amb aquest bosc per tal de que hi hagi una mica menys de densitat d'arbres, per exemple, doncs afavorirà que aquells que sí que hi són puguin tenir accés a l'aigua. Mm-hmm. Hi ha moltes formes d'aproximar-ho, però bueno, això seria un exemple una mica.
Clar. Doncs Pablo Sánchez, investigador del CREAF, gràcies per parlar-nos d'aquest estudi. Esperem que aquesta mort o aquest risc per morir de sequera dels boscos sigui el menys possible, que es puguin salvar el màxim de boscos i d'arbres que sigui possible. I res, seguirem en contacte a veure com avança tot plegat i seguirem parlant amb vosaltres. Gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
I continuem d'aquí no res per parlar de cotxes, perquè hi ha uns que estan sobrepassant rècords i mai ho haguéssiu dit. Ho expliquem a continuació.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Una tarde de domingo para disfrutar el doble de la gran Lina Morgan.
Pues nada, lo mejor es que se venga usted conmigo y ya verá cómo se divierte.
Señora doctor.
Esta señorita es nuestro nuevo médico.
¿Una mujer?
¿Una mujer?
A mí no me da el pompis una mujer, y menos tú.
Y esta que lo es.
¡Ay, madre, que se me enredan las piernas!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem de cotxes, concretament de cotxes xinesos. Escolteu. Les marques xineses de cotxes han registrat un increment històric de vendes a Espanya i han passat de ser pràcticament inexistents a encapçalar el rànquing de matriculacions. Amb una cartera, sobretot d'elèctric, també s'han obert camí en el mercat de la benzina, principalment per la diferència de preus, que pot arribar fins a 5.000 euros. El vehicle més venut dos mesos seguits ha sigut el model ZS DMG, propulsat amb benzina, i els portals de vendes han registrat augments de més del 250% en la recerca d'aquest model de segona mà. Per tant, Barcelona ha esdevingut una de les grans portes d'entrada i al Passeig de Gràcia dues marques ja han instal·lat dues grans botigues. Els comercials, però, destaquen que no és només el preu el que agrada, sinó les prestacions. En parlem sobre el tema amb el president d'Automobilistes Europeus Asociados, Mario Arnaldo. Mario, muy buenos días.
Buenos días, buen día.
La indústria de China, ¿no?, del automóvil, desembarca en Europa y concretamente en Barcelona, ¿no?, que es una de las puertas de entrada, sobre todo en el Paseo de Gracia, ¿verdad?
Sí, sin duda, sin duda. Y en el sector del automóvil, el sector europeo lleva un tiempo advirtiendo de esta llegada en masa de nuevos competidores, sobre todo los chinos, que están invadiendo el mercado, ¿no? En este momento, para que se hagan una idea, es verdad que todavía sigue siendo minoritario, pero ya el mercado de automóviles en España tiene ya el 1% de las ventas son productos chinos, ¿no? Y en este sentido, pues después de la pandemia, pues parece que la industria china ha acumulado músculo suficiente para ahora abrirse al mundo con una gran fuerza. Y desde el punto de vista en el sector del automóvil, desde luego, pues está penetrando con una grandísima fuerza, ¿no? Para que se hagan una idea, ahora mismo ya están operando unos 10 fabricantes chinos. Uh-huh. Si bien es cierto que el mercado en este momento lo están liderando concretamente dos, ¿no? Una marca que para los europeos era conocida, como era la marca MG, que fue adquirida por el grupo chino, y que esa marca MG, que era de Rover, era muy conocida en Europa, pues ahora pertenece al grupo chino y está ofreciendo en el mercado español una variedad de vehículos de calidad y a un buen precio. No solamente se ha ceñido en el vehículo eléctrico, que es líder, China es líder en la fabricación de vehículos eléctricos, y no solamente porque también fabrica baterías, sino que está ofreciendo una variedad también vehículos de combustión, pero a un precio muy asequible, un precio imbatible, ¿no?
Exacto. Además, antes decían desembarca porque precisamente no lo hacen por la autopista, sino que lo hacen a través del puerto, y prácticamente canaliza, ¿no?, toda la totalidad de estos automóviles que el gigante asiático exporta aquí en el estado. A priori, las marcas más vendidas no las conoce nadie, ¿no? Son bastante desconocidas. ¿Y esta podría ser, de hecho, alguna de las estrategias?
Bueno, sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los fabricantes chinos, aunque sus marcas son poco conocidas en Europa, pero lo cierto es que ya están adquiriendo participaciones precisamente en empresas europeas, ¿no?, en marcas europeas. El caso de MG, que pertenecía al grupo Rover, o en países como en marcas con capital como Polestar, y es verdad que están siendo muchas de ellas desconocidas, pero que cada vez ya son mucho más conocidas.
Exacto,
¿no?
Cada vez se van conociendo.
Sí, por ejemplo, hay el Tesla quiere también fabricación china. Hay muchos fabricantes, Mercedes ya ha reconocido, incluso el grupo Volkswagen ha reconocido que los grupos chinos pues están aventajando a los productores europeos, ¿no? Y en ese sentido, es una realidad el que en este momento se esté vendiendo, y el mercado español lo está acogiendo y lo está percibiendo como un buen producto, ¿no? Un buen producto con buenas terminaciones, con unos precios sobre todo asequibles, ¿no? Hay vehículos, por ejemplo, eléctricos de MG, que con las ayudas del Estado pues está en torno a 21.000 euros con unos vehículos con una autonomía de 450 kilómetros, ¿no? Por tanto, cuidado, porque es verdad que aquí los fabricantes chinos están penetrando con gran fuerza, y que efectivamente a través del puerto de Barcelona se está trayendo toda esa producción, se está aprovechando la oportunidad. En contraposición, quizá ahora mismo el problema que tendría, como ocurre cuando se empiezan a introducir mercados, sería el que no hay muchos concesionarios de atención que se irán creando paulatinamente para crear una red de talleres y de concesionarios donde puedan atender después todos esos productos que claro. Se están vendiendo.
Claro. Entonces, la diferenciación que tendríamos entre los automóviles chinos y los que no lo son, ¿no? Los que teníamos hasta ahora, serían básicamente el precio, ¿no? Lo que los haría mejores, digamos.
Bueno, también la calidad. Siempre han tenido a veces que los productos chinos pues han tenido una imagen de que no tenían calidad. En este caso, en el automóvil, sí están teniendo y están teniendo una buena terminación que el consumidor español lo está percibiendo, ¿no? Y que, ya digo, hay una penetración, para que se hagan una idea, en las dos marcas que lideran, las dos marcas chinas que lideran el mercado de este tipo de vehículos orientales, pues están multiplicando por 6 las ventas en relación al año anterior, al periodo anterior, ¿no? Eso no lo tiene, ese crecimiento no lo está teniendo ningún fabricante europeo, ninguno, y está teniendo una buena acogida en el mercado, tanto, insisto, no solamente en el segmento de vehículos eléctricos, y además incluso hay varios fabricantes que están utilizando pues distintas fórmulas, no solamente la forma tradicional de comprar un vehículo, sino también el uso por suscripción, en fin, se está utilizando distintas maneras, pero sí es cierto que están penetrando con una gran fuerza.
Además, esta entrada de coches chinos baratos en Europa podría tener también diferentes efectos, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Quitaría trabajo, por ejemplo, en muchas fábricas de coches europeos que tenemos aquí?
Sin duda. Tengas en cuenta que España es el segundo país productor de vehículos en Europa y, desde luego, es un gran competidor. Aunque sí es cierto que, y se ha hablado, si había que poner trabas, lo cierto es que los fabricantes de automóviles no quieren desechar también las alianzas con los productores chinos, ¿no? Y en este sentido, pues es verdad que es un gran competidor, pero habrá que buscar las alianzas para que, tanto desde el punto de vista de la producción, que España, insisto, y es el segundo país productor de vehículos de Europa, no se vea afectada gravemente lo que supone en la economía, lo que supondría en la pérdida de empleo, ¿no? Y en ese sentido, pues el mercado del automóvil se tiene que revitalizar porque no estaba teniendo un horizonte demasiado claro. Y estaba habiendo un estancamiento en el mercado del automóvil, en la adquisición de vehículos, un estancamiento quizá motivado por la pérdida de confianza y porque el consumidor español no sabía por dónde tirar, si tenía que comprar un coche eléctrico, si tenía que comprar un coche híbrido o un coche de combustión todavía, ¿no? Debido a las restricciones. Yo creo que esto está marcando mucho, y sobre todo el hacer asequible la compra de un vehículo, eso está disipando las dudas de los consumidores en España.
Uh-huh. Aún no hay ningún fabricante de este tipo de coches que produzca vehículos aquí directamente en Europa, pero cada vez parece ser que hay más intentos, ¿no? Y que hay también intereses de empezarlos a fabricar aquí. ¿Crees que llegará un momento en el que esto sucederá?
Sí, yo espero que sí, y sobre todo porque los fabricantes europeos, insisto, lo que quieren es buscar acuerdos para poder fabricar no solamente en China, sino también poder fabricar en el viejo continente, ¿no? Y en este sentido, la industria del automóvil europea tiene que reaccionar para que para hacer frente a ese competidor. La competencia siempre es positiva, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues habrá que ver cómo reaccionan los fabricantes. Ha habido voces que decían, le ponen trabas a la llegada de los vehículos chinos, pero sí, yo creo que eso no es la solución, sino que lo que habrá que hacer es buscar realmente la oportunidad para que, bueno, pues o bien a través de una, un sistema de acuerdos, o bien porque se pueda fabricar en condiciones de igualdad con los productores chinos.
Uh-huh. Y ya para acabar, Mario Arnaldo, ¿recomendarías realmente comprar un coche de estos?
Sí, yo creo que sí. En este momento lo que se ofrece, aunque hay algunas y son marcas nuevas, pero yo creo que sí, lo que se está ofreciendo en relación calidad-precio, yo creo que es muy interesante, es una oferta interesante.
Pues muchísimas gracias, Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, por hablar con nosotros de este boom de los coches asiáticos aquí, de los coches chinos aquí en Europa, concretamente en Barcelona. Gracias.
Un cordial saludo.
Gracias. Dues de cada tres llars d'infants en detecta un retard global en el desenvolupament dels infants a causa de la sobreexposició a les pantalles. Aquest és el principal resultat d'una enquesta difosa entre els més d'un centenar de centres educatius privats adherits a l'Associació Catalana de Llars d'Infants i en el qual gairebé el 75% dels centres assenyalen el retard en l'aprenentatge del llenguatge com el principal aspecte de desenvolupament afectat, seguit també per altres dificultats com, per exemple, dificultats per menjar o per l'aïllament social. Sobre el tema en volem parlar amb una de les portaveus de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, la Ruth Baqués. Ruth, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, podríem dir que són aquests els principals problemes, tots però per la sobreexposició a les pantalles.
Aviam, nosaltres, les llars d'infants, som un gran detector de problemes i dificultats que puguin tindre els infants en el seu creixement i en el seu desenvolupament, perquè els veiem moltes hores. Els nens van al pediatre i estan un quart d'hora o 10 minuts, però nosaltres els tenim molta estona i, a més, estem molt avasades a observar tots els nens i nenes. Aleshores, sí que és veritat que les dels infants ja feia temps que veníem observant que hi havia com un increment de nens que quan tocava el moment de parlar doncs no parlaven com hauria de ser, sobretot el que és el nivell de llenguatge expressiu, que no miraven a la cara, que els costava mastegar i deglutir l'aliment, que tenien retards en el desenvolupament motriu, i ens temíem, perquè parlant amb les famílies, de vegades detectàvem que era un nen o una nena que veien molta estona a les pantalles. Quan parlo de molta estona, vol dir que un nen amb 10 mesos pot estar una o dues hores al dia davant d'una pantalla. Uh-huh. Quan tu retiraves aquestes pantalles i els pares ho entenien i deixava aquesta criatura d'estar enganxada en el mòbil o a la tablet, al cap de 15 o 20 dies tot començava a canviar. Per tant, això no era un problema intrínsec del desenvolupament del nen, sinó que era una cosa de la criança, algo aliè que li estaven interferint en el seu procés.
Uh-huh.
I per això ens varen decidir a fer aquesta enquesta i ha sortit els resultats que ja una mica totes ens teníem, no? Que hi ha molts d'aquests problemes que efectivament són deguts a les pantalles, perquè quan tu retires la pantalla, com t'he dit, el problema
canvia,
es soluciona bastant ràpidament, a no ser que hi hagi un nen que tingui un altre tipus de patologia.
Clar.
Que aleshores el que fa la pantalla, evidentment, és agreujar-lo moltíssim.
Mm-hmm. Clar, llegint, per exemple, les dades sobre aquest estudi, clar, m'ha sorprès moltíssim que gairebé el 30% de les llars enquestades afirmaven haver viscut algun cas, per exemple, de famílies que tenien la sospita de que els seus fills o filles tenien algun trastorn de l'aspecte autista. I, en canvi, clar, per tot això que comentaves, no? per aquest endarreriment, potser, o aquest aïllament en el qual es trobaven, però en canvi era doncs, aquesta sobreexposició a les pantalles que, com ara comentaves, quan les treien canviava completament i el nen era una altra persona, podem dir.
Sí, de fet, les famílies i els pediatres, així com de vegades els pediatres fins ara deien, mira, si pots estar de portar-lo al llac d'infants no agafarà otitis o bronquitis. Ara, això també hem vist que comença a canviar, això també surt a l'enquesta, que hi ha pediatres que davant de signes d'alerta que veuen ells ja a la consulta, els diuen als pares que es portin a la llar d'infants. I les famílies de vegades et venen amoïnades perquè, clar, miren internet, veuen que el nen no mira, que el nen no li costa molt empassar-se el menjar, que li costa molt tenir un llenguatge adequat i productiu, i creuen que pot ser una cosa del TEA. I simplement és que aquell nen ha estat sobreprotegit per la pantalla. És a dir, la pantalla li ha fet de cangur. I això no és, vull dir, un ocellet que surt a la tablet i t'ensenya els colors en anglès, quan tu tens 2 anys no t'està ensenyant res. T'està impedint desenvolupar les teves capacitats i competències, que és el que han de fer els nens a aquesta edat.
Exacte. Exacte, també. Això afecta no només el propi aprenentatge, sinó també els vincles, no? La manera de relacionar-se a dificultats, per exemple, de salut, no? A agafar el son abans del desenvolupament, com parlàvem, però també a l'hora de relacionar-se. Pot ser que estem creant ara amb tots aquests nens i nenes una societat molt més distant un dels altres?
Mira, jo penso com he dit, això té una solució. Els nens, quan poden anar a la llar d'infants, quan poden estar en un altre ambient, o no anar a la llar d'infants, però poden anar al parc, poden jugar amb la mama i el papa, fer el ball maneta, poden anar a la piscina, poden anar d'excursió, poden estar per terra i poden gatejar, es recuperen, perquè la infantesa és molt resilient. Tots ho som, de petits, de resilients. Amb això vull dir que som, quan som petits, som com aquestes floretes que neixen en un bloc de ciment que hi ha una mica de terra i allà neix una floreta. Oi que ho has dit de vegades?
Exacte.
Una flor. Doncs quan som petits tots som així, cadascú amb les seves individualitats. N'hi ha que hi ha persones més resilients i persones menys, però en general els nens es recuperen. Per tant, jo no crec que estiguem creant res, crec que els hi estem fent un mal i els hi estem posant un entrebanc. I que el millor que pot fer un nen és veure zero la pantalla, i que el millor que pot haver és que hi hagin continguts interactius a les pantalles. Has de pensar que mirar la tele una estona amb els pares perquè miren un vídeo que han fet, per exemple, a l'escola Bressol, això no és dolent. Si estàs amb els pares 10 minuts veient un vídeo d'una cosa que tu surts, que tu has fet a l'escola, per posar un exemple, no té que ser dolent. Les coses les hem de fer també en sentit comú. Clar. Ara, si tu resulta que vas al restaurant amb els pares i aquelles 2 hores que els pares estàs dinant, tu estàs allà al cotxet amb un estri que ja t'aguanta, que hi són, eh? I tinc fotos d'estris que hi ha en els cotxets per aguantar els mòbils, que els nens els vegin. Això és diferent, això és una altra cosa. Aleshores, bé, sí, és un perill. Què passarà amb aquests cervells quan siguin més grans i siguin adolescents? Doncs, esclar, ara encara no ho sabem. Jo penso que això, és, o sigui, el remei és bastant senzill, és simplement no donar-los el mòbil.
I fer-ho ara, que encara estan a temps, no?
Sí, com més petits som, més fàcil és que aquests problemes es solucionin.
Clar.
I a més has de pensar que els nens som molt globals. Nosaltres, les persones, creixem d'una manera globalitzada. Per això dius, és que es detecten problemes de relació. Esclar, si tu estàs acostumat a veure moltes hores una cara amb 2 dimensions, mirar-la una amb 3 dimensions segurament et costarà més, on hi ha uns altres sons, uns altres olors. Pensa que ells no saben res del món, acaben d'aterrar aquí. Per tant, abans, el llenguatge. Si es retarda el llenguatge, és possible que es retardi també el fet de menjar, perquè els muscles que fem servir per mastegar i deglutir són els mateixos que fem servir per parlar. Per tant, és possible que aquell nen que només està escoltant el que li diu aquesta tablet i no produeix res perquè la tablet, evidentment, no li contesta, no té cap necessitat d'expressar, doncs tingui aquests muscles que no els usa. I quan se li posa algun tros d'aliment sencer a la boca, doncs li costa, li fa angúnia,
clar,
li costa massegar.
És un altre món, això és el que és estrany per ells, clar. Sí, sí, al final, clar. Al final és així, i l'aprenentatge presencial, doncs, hauria de passar per davant del digital, com dieu vosaltres mateixos.
Sí, i quan és un cervell en creixement, també hem de pensar i tenir molt present que quan som petits no tenim el mateix cervell. Tenim les mateixes mans, les manetes són més petites, però ja són mans. El cervell no. El cervell és diferent. al voltant dels 2 anys hi ha la primera gran poda neuronal. Hi ha algunes altres abans menors, però això vol dir que totes aquelles connexions neuronals que no fem servir ja perquè ja no tenim acte reflexes, com xupar o agafar el dit de la mama, totes aquestes altres, això desapareix perquè ha d'estar substituït per les coses que aprenem. Si les coses que aprenem les aprenem malament, les connexions que crearem no seran efectives ni serà com han de ser.
Mm-hmm. I això a la llarga, conforme van fent anys, doncs s'incrementa encara més. Per exemple, frustracions, no? Problemes, com ara dèiem, relacionar-se amb els altres, amb un mateix, però sobretot em crida l'atenció aquesta frustració, no? El fet de, clar, el món digital és immediat, ho tenim tot en el moment, i en canvi, quan veuen el món real, veuen que és una altra cosa, no?
A més, és que has de pensar que les aplicacions interactives per nens petits i els dibuixets aquests que surten a les pantalles no estan pensats perquè no els agradin. Estan passats perquè siguin plaents, perquè els agradin sempre.
Clar.
Si el Miqui a la pantalla et pregunta de quin color és esta pelota, i tu li dius groga i és vermella, no et dirà, oye, no, que t'has equivocado.
Clar.
Et dirà, muy bien, vuelve a probar.
Clar, no hi ha aquest marge d'error i que et clar, diguin el que està malament. Clar.
Quan ve un company et pren una joguina, quan vols penjar-te l'abric el tens a robes i no pots, què passa? Doncs que no entens que t'estàs retornant a aquella realitat que no serà el que tu vols.
Mm-hmm.
Perquè, torno a repetir, que ells acaben d'aterrar en aquest món i els estem ensenyant una realitat paral·lela, que no és la real. I has de pensar que en tant per cent, 2 o 3 hores, si tu veus les hores que porta sobre aquesta terra un nen amb 9 mesos o amb 1 any o amb 2, no, 2 hores, quin tant per cent de la vida
és? És moltíssim, és moltíssim.
És moltíssim.
Està clar, sí, sí. Doncs solucionar-ho ara, que encara estem a temps, que tothom ho escolti i que al final doncs, va la salut, no?, de l'infant, i que serà bo per ell doncs, restringir aquestes hores i sobretot aquest accés a les pantalles. Ruth Baqués, una de les portaveus de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, gràcies per parlar amb nosaltres. Vosaltres ja a la feina que feu implementeu doncs, tot aquest sistema per tal de prevenir aquesta sobreexposició a les pantalles, així que també gràcies per doncs, posar-ho en valor i donar exemple, no?, a aquells pares que potser doncs, no ho tenen tan present.
Clar, per això hi som, per tenir cura dels infants.
Clar.
No perquè els papes i les mames vagin a treballar, sinó perquè som unes especialistes d'infància que avui en dia, tal com és la nostra societat, doncs són necessàries i fem la nostra feina, com tu fas la teva.
Això mateix. Doncs, Ruth Baqués, gràcies.
Vinga.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adéu.
El recinte de Gran Via ha acollit aquests dies el major esdeveniment farmacèutic del món, amb la participació de les principals i més innovadores empreses farmacèutiques i desenvolupadors de medicaments internacionals, així com proveïdors de tecnologies, productes i serveis per a aquest sector. La fira destaca Barcelona com un dels principals centres europeus de biotecnologia i fabricació farmacèutica, i amb nosaltres tenim avui a la Sara Sánchez de la fira. Sara, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, se trata del mayor evento mundial por lo que respecta a la industria farmacéutica, ¿verdad?
Sí, exacto. CPHI es la mayor feria farmacéutica del mundo y este año estamos en Barcelona por segunda vez. La primera fue en 2016 y ojalá podamos volver pronto.
Claro, Barcelona se convierte así, ¿no?, como una de las ciudades principales, ¿no?, en centros europeos en biotecnología, como decía, ¿no?, en fabricación también farmacéutica. ¿Por qué Barcelona y no otra ciudad?
Bueno, Barcelona es una ciudad fantástica por el tema de las ferias. También tenemos, obviamente, el mobile, como todos sabemos. Logísticamente es muy fácil llegar a Barcelona. A todo el mundo le encanta... cuando acaba la feria a las 6 de la tarde, que siguen haciendo 20 grados en octubre, que es una cosa que otras ciudades como Milán o Frankfurt, que también hemos estado, no pueden decir lo mismo. Pero sobre todo lo que tú también comentabas, ¿no? El sector biotecnológico y farmacéutico en Cataluña está en gran crecimiento y desde CPHI queríamos reflejar esto y traer a la feria a esta ciudad para que pudiesen tener a posibles inversores o otras empresas con las que hacer negocio cerca de casa.
Claro. Han participado muchísimas empresas y también profesionales de muchísimos países distintos. ¿Qué nos podéis explicar de esto?
Pues mire, hemos reunido a más de 2.400 expositores. A día de hoy, ahora tenemos a casi 50.000 visitantes y alrededor de 170 países representados aquí en la feria. Con lo cual, es muchísima gente y está siendo un gran éxito, la verdad.
También ha habido una notable participación, ¿no?, de compañías farmacéuticas que han desarrollado y fabricado también fármacos para terceros, ¿verdad?
Sí, exacto. Realmente aquí desde CPHI tenemos a toda la cadena de suministro, desde las empresas que fabrican hasta las que distribuyen, todas las partes del sector están recogidas.
¿Y qué hemos podido ver, aparte de todo esto, novedades?
Bueno, a nivel de novedades tenemos... sinceramente, ¿sabes qué pasa? Que a nivel de novedades es que no sé qué decirte.
Pero, claro, decís que vinisteis en el año 2016. Imagino que en comparación a 2016 habrá cambiado muchísimo, ¿no?, esta feria. Habréis incorporado seguro nuevas tecnologías, en este caso, porque el crecimiento tecnológico es ya un mundo aparte, podemos decir. Y también, claro, el sector de la medicina, afortunadamente, pues está avanzando bastante, ¿no?
Sí, está avanzando muchísimo y de hecho estamos viendo que cada vez hay más empresas farmacéuticas que quieren participar en esta feria para seguir creciendo y seguir internacionalizándose, con lo cual vemos que realmente el sector está en un gran momento y ya nos están preguntando sobre el 2024 e incluso el 2025, dónde vamos a estar y dónde va a ser, con lo cual vemos que hay un gran interés.
Una de las cosas como novedad, podemos decir, de esta feria es que se ha ayudado, ¿no?, a acelerar el desarrollo de empresas emergentes, en este caso, en la industria farma y sanitaria. Es importante, ¿no?, también apoyar a las pequeñas empresas que quieren, pues, ayudar en este sector.
Muchísimo. De hecho, nosotros por primera vez aquí en el 2023 hemos añadido una zona exclusivamente para startups. Si no me equivoco, tenemos a más de 40 startups aquí recogidas en la feria, con lo cual es súper importante darles visibilidad y sobre todo ponérselo fácil para que crezcan, porque aquí hay muchos potenciales inversores que los pueden ver, que se pueden acercar a ellos, que pueden hablar con ellos en persona, pueden hacerles el pitch directamente, con lo cual es muy importante y lo continuaremos haciendo en las próximas ediciones.
Y sobre todo importante también el hecho de dedicar un evento como este, una feria como esta, al sector farmacéutico, ¿no? Al final, a la salud de las personas, que no hay nada pues más importante que eso.
Por supuesto. Realmente nosotros le damos muchísima importancia. Desde Informa Markets, CPHI es una de las ferias más exitosas que tenemos y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de poder aportar nuestro granito de arena a la aceleración de la medicina, reuniendo a todas estas personas que ojalá creen alguna solución que nos ayuden a todos.
En el año 2016 vinisteis aquí a Barcelona y ahora habéis vuelto. ¿El año que viene se volverá a hacer?
El año que viene estaremos situados en Milán, pero tal vez en el 2025 podamos volver.
Perfecto. Pues aquí os esperaremos, Sara. Muchísimas gracias por explicarnos cómo ha sido este evento farmacéutico y a continuar apostando por la salud y por la farmacia en este caso, con empresas emergentes, con empresas ya de gran nivel en este mundo y con muchísimos profesionales del sector. Estaremos pendientes de cuándo volvéis para poder volver a hablar del tema. Gracias.
Gracias.
I d'aquí una estona parlem també de contaminació i de la toxicitat que, atenció, contenen moltes bosses compostables. Ho expliquem després de la publicitat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Esport. Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Atenció que tenim al telèfon a Toni Nadal.
Jo pensava que tindríem molt de problemes en guany i la veritat és que crec que tenim la millor plantilla d'Espanya i crec que som millors que el Real Madrid.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Les bosses compostables contenen tòxics que poden perjudicar-nos a nosaltres i al menjar. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I ara parlem que un estudi liderat per investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, ha mostrat una major toxicitat en bosses compostables que en les de plàstic convencional. I és que aquesta toxicitat observada en les bosses compostables es trasllada també a l'adob de la biodegradació, fet que pot afectar, diuen, el medi ambient i també a la salut. Per això nosaltres volem parlar amb la investigadora Cintia Porte. Cintia, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Es así, ¿verdad? Cuéntame un poco qué es lo que habéis visto con este estudio.
Bueno, este es un estudio que hacemos in vitro, es decir, en el laboratorio con modelos celulares de pez cebra. Entonces analizamos muestras de plástico biodegradable o compostable, muestras de plástico convencional y otras de plástico reciclado. Y lo que hacemos es extraer, digamos, la máxima toxicidad. Hacemos un extracto con un disolvente y extraemos qué compuestos se pueden liberar de esas bolsas. Uh-huh. Entonces, lo que encontramos es que sí, que las bolsas de plástico compostable pues nos inducían toxicidad en nuestro modelo celular. Lo que no quiere decir es que sean tóxicas cuando nosotros vamos al supermercado y ponemos allí, por ejemplo, la fruta. Pero bueno, sí que es como una llamada de atención para decir, bueno, estamos desarrollando plásticos biodegradables, intentemos hacerlo de la mejor manera posible e intentemos pues que no añadir unos aditivos que, bueno, nosotros creemos que son los aditivos que se añaden que son los que confieren esta toxicidad. Pero de todos modos es un estudio que tenemos que seguir trabajando en él.
Uh-huh. Claro, hablamos de bolsas compostables, en este caso serían, por ejemplo, las del supermercado, ¿no? Como comentabas.
Sí, las de, por ejemplo, en todos los supermercados, en la sección de frutas y verduras, son estas bolsas más blanditas que hay uh-huh. ahora.
¿Y cómo afectaría a la salud?
Bueno, un efecto directo en la salud no hay, no está demostrado. O sea, como decía, es como una llamada de atención de decir, mira que si para hacer los plásticos hay que añadir aditivos, hay que añadir unos aditivos para conferirles pues flexibilidad, dureza, etcétera, etcétera. Y es una llamada de atención en el sentido de que, bueno, estamos desarrollando plásticos biodegradables, intentando que no haya impacto en el medio ambiente, pero tengamos cuidado porque si añadimos aditivos y esos aditivos son tóxicos, intentemos, digamos, hacerlo mejor.
Uh-huh. También en las bolsas de plástico reciclado, ¿no? También había un mayor nivel de toxicidad en estos casos que no en las convencionales. Esto también afectaría a las recicladas en este caso, ¿no?
Sí, ligeramente mayor, sí, eso es cierto. Uh-huh. Es por eso que pensamos, bueno, y qué extraña, porque esto es plástico convencional, pero únicamente reciclado. Y al hablar así con alguna empresa nos comentaban de que realmente para reciclar ese plástico luego tienes que volver a añadir aditivos y por tanto era una carga adicional de compuestos químicos que lleva esas bolsas. Sí.
Y vosotros, desde vuestro punto de vista, digamos, ¿cuáles son las bolsas que habría que utilizar en estos casos? Por ejemplo, en el supermercado, en la sección de la fruta, como comentabas, ¿cuáles son las correctas en este caso que deberíamos usar?
Bueno, no hay una respuesta correcta, digamos. Yo pienso que bueno, las que hay ahora las podemos seguir usando, sin duda. Lo único es lo que comentaba, vamos a, no sé, es trabajar en el sentido de realmente desarrollar unas bolsas que tengan un impacto cada vez menor en el medio ambiente.
Uh-huh. Aún estáis en fase de estudio, ¿no?, acabando de perfilar estos datos que habéis ido recopilando. ¿Qué es lo que pretendéis saber, conseguir con este estudio?
Bueno, como decías, eso es un estudio así preliminar. Nuestro siguiente objetivo sería pues poner a disposición de la industria, trabajar junto con la industria y estos ensayos para como decía, pues realmente llegar a tener unas bolsas con un impacto el menor impacto posible. Nuestra hipótesis es que son los aditivos que se añaden a las bolsas, y aditivos hay muchísimos. Entonces, es posible que se puedan añadir unos aditivos menos tóxicos y que tengan las mismas propiedades que los que se están añadiendo actualmente. O sea, sería un poco de intentar mejorar y eso, disminuir el impacto ambiental o el impacto en salud, si los tiene.
Claro, el impacto ambiental en este caso, pues también, ¿no? Aparte de la salud de la que hablábamos anteriormente, claro, al final son plásticos que contaminan, ¿no? Y que usamos muchísimo, ¿no? Porque al ir al supermercado a coger, por ejemplo, fruta, constantemente estamos cogiendo y usando bolsas de este estilo, ¿no?
Sí, ese es otro tema, es el tema del plástico de un solo uso, que es realmente complejo. Estamos súper acostumbrados a ese uso y que habría que ir repensándolo, pero es otro tema, sin duda.
Uh-huh. ¿Las bolsas de ropa, en este caso, serían una opción válida?
Claro, sí, una bolsa de tela que se pueda ir usando y usando sería una opción muy válida.
Uh-huh. Pues a seguir con este estudio, Cintia, gracias, bueno, por hablar con nosotros. Y a ver si finalmente encontramos una solución que a largo plazo seguro que nuestra salud y el medio ambiente también nos lo agradecen. Gracias.
Sí, muchas gracias. Gracias a vosotros.
I parlem ara del que són les despeses formiga, el nom que reben els pagaments de poc import que es fan diàriament sense donar-hi importància, o el que és el mateix, aquest degoteig de petites despeses que euro a euro van buidant la butxaca silenciosament i poden acabar sent un gran forat a final de mes. Encara que sembli que no, però són fàcils de controlar. Només cal saber-les reconèixer i, diuen, actuar en conseqüència. Sobre el tema, per saber si és així i com ho podem fer, parlem amb el professor d'Economia de la Universitat Abat Oliva Ceu, el Rafael Torres. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, ¿es así? ¿Podemos ahorrar y actuar en consecuencia con este pequeño dinero, ¿no?, este pequeño ahorro que tenemos que pagar diariamente?
Sí, efectivamente, así. Como tú dices, tienes toda razón. Son pequeños gastos que se producen a lo largo del mes, en los que muchas veces la propia persona no se da cuenta de la salida de efectivo que se está produciendo de su cuenta, ¿no? Porque realmente son gastos que uno realmente pues entiende que son fáciles de acceder a ellos, por un café, una barra de pan o cualquier aspecto material o de servicio que pueda dar lugar a una salida de efectivo de pequeña cantidad, que uno parece inicialmente como que no afecta mucho a sus gastos totales, pero que efectivamente, como bien dices, es posible que si uno no lo tiene controlado, pues pueda luego a fin de mes llevarse un susto, ¿no? Y eso efectivamente pues es conveniente saber uno dónde se encuentra a nivel financiero dentro de sus posibilidades y a partir de aquí tomar decisiones respecto a cómo controlarlos.
Uh-huh. Claro, en este caso podríamos decir que no son peligrosas por sí mismas, ¿no?, pero sí en conjunto, ¿verdad?
Exacto. No es tanto el goteo individual, sino mucho más el acumulado al final de mes, ¿no?
Claro.
De hecho, el asunto es que, bueno, Hay personas que utilizan sistemas como el disponer de un sobre en efectivo a primeros de mes para ese tipo de gastos, y cuando se acabe el efectivo se graban esos gastos. Y también es verdad que hay otras opciones como la tarjeta de débito con un límite determinado, por ejemplo 50 euros al mes, en donde tú puedes utilizarlos, puedes utilizarla para precisamente estos cafés, estos pequeños gastos, estas pequeñas comidas que haces fuera, o entradas de cine, y que luego sabes que tienes un límite, y a partir de aquí luego tú tienes el control de saber que de ahí no puedes pasar, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente, claro, el problema es si uno no tiene esas medidas de control, ¿no? Que es lo que suele pasar. Normalmente, pues nos dejamos llevar por el aspecto consumista de me encuentro un producto en internet que en una determinada web que está muy barato y que me puedes resolver algún problema doméstico en casa, pero sin embargo luego me doy cuenta de que realmente pues eso acumulado a 4 cafés, a 10 comidas, a 2 entradas del cine y a 3 cenas, al final pues me he gastado 75-100 euros cuando realmente no tengo esa capacidad de gasto, ¿no? Para este tema en concreto.
Ya, concretamente, ¿cuál es el importe que podríamos considerar que son estos gastos hormiga, si lo traducimos? ¿Cuál es el importe, el importe máximo que podríamos considerar como tal estos pequeños gastos?
Yo creo que un límite bastante razonable podría ser el billete de 20 euros. ¿Eh?
20 euros máximo.
Sí, el billete de 20 euros por gasto individualizado me parecería como ya es el límite máximo en el que uno se puede considerar estos gastos como gastos hormiga. Y a partir de aquí ya son gastos de otro tipo, ¿no? Digamos, de un gasto que ya puedan ser más necesarios en el día a día. Pero realmente quizá ese límite de 20 euros es el que te pueda permitir el saber dónde te encuentras, ¿no? Y cuál es, si tú realmente tienes esa capacidad financiera para poder acceder a ese tipo de gasto, sobre todo en términos acumulados a final de mes, que es lo que más preocupa, ¿no?
Uh-huh. Claro, al final, quizás, depende de los gastos que sea, podemos sustituirlos por alternativas un poco más económicas o directamente evitarlos, porque quizás no son tan importantes, ¿no?, como en el día a día nos lo parecen. Pero ¿cómo podríamos frenar estos gastos?
Pues no es fácil. Hay que reconocer que no es fácil, porque primero, son gastos que en el 90% de su naturaleza son gastos enfocados al ocio. Entonces, claro, restringir el ocio suele darse cuando la economía familiar ya está en una circunstancia de, digamos, entre paréntesis, economía de guerra, ¿no? En circunstancias de paro y demás. Entonces, es más, ahí es donde realmente se puede dar el caso de que realmente se produzca ese tipo de mentalidad de decir voy a restringir estos gastos. En una circunstancia normal, y eso sobre todo pasa ahora mucho en la juventud, que jóvenes profesionales que están viviendo en sus casas y que realmente tienen un goteo de gastos de estos tipos relacionados con el ocio muy alto, y son gastos realmente que durante el día quizá poco, porque se toman 2-3 cervezas con sus amigos, pero luego llega a final de mes y se han encontrado que se han gastado de repente pues 100-150 euros. Uh-huh. En un montón de saliditas pequeñas con relación con amigos, y que por tanto está muy relacionado con el ocio y con las relaciones personales. Uh-huh. Y eso efectivamente así pues es. No es fácil.
Y si al final, no sé si esto acostumbra a pasar, pero al final pagar en metálico y pagar en tarjeta, con la tarjeta de crédito, uh-huh, al final también muestra diferencias significativas, ¿no? Pagar en metálico en este caso es mejor, ¿no?, para así ahorrar en lo que supone evitar las tarjetas como comentaba, y sí, podríamos erradicar de este modo las compras online, ¿no?, por internet, que pues acostumbramos a hacerlo quizás la generación más joven en este caso, que controla más el mundo digital y a lo mejor pues se compran chorradas, podríamos decir, no, tonterías pequeñas por internet y que se podrían ahorrar. Y en cambio, si pagamos a mano en efectivo, es como que somos más conscientes, ¿no?, de que estamos gastando dinero. ¿Puede ser esto o me equivoco?
Sí, sí. No, tienes toda la razón. De hecho, el hecho de pagar en efectivo la ventaja que tiene es que te aísla del mundo digital. Entonces, ya ese mundo, por así decir, lo tienes como descartado, porque a ese tipo de compras no puedes acceder vía vino metálico, con lo cual, efectivamente, esas, digamos, entre comillas, tentaciones de gasto, pues se suprimen, y efectivamente, pues tienes la ventaja de recurrir solamente al dinero efectivo que tengas en aquellos sitios donde realmente puedes pagar en efectivo, un restaurante, una cafetería, un cine o algo así de ese estilo, ¿eh? Pero claro, es verdad que el mundo digital, que hoy en día está completamente desaforado desde el punto de vista del gasto y desde el punto de vista del fácil acceso que tenemos, y sobre todo la poca visibilidad que tiene en nuestro día a día a nivel financiero, puesto que bueno, ya lo pago con la tarjeta y ya no llegará al cargo, pues esto realmente, pues todo ese mundo, digamos, queda aislado de las tentaciones de gasto que efectivamente se producen cuando tienes esa facilidad de poder pagar con una tarjeta, ¿no? Por eso que quizá ahí tienes razón, que la parte del dinero en efectivo ahí puede ayudar, pues una herramienta metodológica y mental también para ahorrar dinero.
Al final somos más conscientes, lo tenemos en la mano, lo tocamos, ¿no? Y lo vemos, y en cambio en la tarjeta, si lo vemos en el móvil, pues pasa más desapercibido. En las compras, los expertos dicen que es aconsejable dejar pasar, por ejemplo, 2 días, ¿no?, para asegurarnos si realmente necesitamos y queremos ese producto, porque al final la gente se ve que 48 horas después se lo acaba pensando y no compra finalmente el producto. ¿Este sería, por ejemplo, un ejercicio que podríamos hacer para ahorrarnos estos gastos de ocio, por ejemplo, como comentabas?
Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque esto está muy relacionado con el concepto de psicología del consumidor. Fíjate bien que, si te das cuenta, todos estos gastos, o mucha parte de esos gastos, son compras compulsivas, porque tienen bajo costo, porque tienen fácil acceso, pero lo puedo comprar ya. Es importante del concepto de la inmediatez en el gasto, de la inmediatez de la satisfacción de ese producto que yo quiero tener y que lo puedo tener ya, porque me cuesta poco y lo puedo pagar rápido. Y efectivamente, pues esto produce el hecho de, pues eso, de intentar ver de alguna manera que, pues muchas veces no siempre la persona como tal es fácilmente adaptable a su modo de pensar, de forma que, claro, cuando una persona ve algo que tiene facilidad de comprar, pues es difícil el plantearse otra cosa que esa impulsividad de comprarlo. Es verdad que pasando esas 48 horas tienes ahí el punto de plantearse la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿es necesario este gasto? Y claro, en ese momento es cuando ya baja tu adrenalina desde el punto de vista compulsivo y te permite precisamente el valorar de una manera mucho más racional y mucho menos emocional el gasto. Y ahí es donde realmente se producen ahorros.
Claro, y es que al final el entorno, ¿no?, las modas, el mundo digital también, ¿no?, al final todo este entorno consumista en el que nos movemos nos impulsan, ¿no?, a tener estos gastos, a comprar cosas que no necesitamos y a quererlas, como antes comentabas, con rapidez, ¿no? Esta sensación de inmediatez, que lo queremos todo al momento y no podemos esperar. Al final se trata de ser consciente, ¿no?, de nuestros gastos, de lo que compramos y hacerlo con cabeza, ¿no?, como quien dice.
Sí, sí, efectivamente, no tiene mayor secreto que eso. El tener la madurez suficiente para saber qué es lo que yo necesito. Y claro, si estamos en esta dinámica de que cuanto más tengo, más satisfecho me encuentro, pues realmente uno se da cuenta al final de que no es así, porque muchas veces ya nos damos cuenta del que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no?
Exacto.
Y entonces, precisamente, cuanto más conjunto de cosas acaparemos, son más problemas que nos van a generar tarde o temprano. Problemas electrónicos, problemas eléctricos, problemas de tiempo dedicado a ello. En fin, hay mucho mucho riesgo alrededor que realmente nos quita tiempo de lo que es realmente importante, que es mejor más atención a la familia, dedicarnos más a procurar un estilo de vida saludable. Y entonces, claro, efectivamente, cuanto más cosas acumules, siempre va en detrimento de la de una vida mucho más apacible y mucho más con más mayor sentido.
Así es. Pues ya lo has dicho, Rafael, a pasar más tiempo, a gastar más el tiempo y no, o sea, a gastar más el tiempo en el sentido de aprovechar el tiempo en este caso y a gastar menos en compras compulsivas sin necesidad alguna. Así, tanto nuestra cuenta como nuestro entorno estará más contento y también habremos ahorrado a finales de año, que nosotros mismos al final lo acabaremos agradeciendo. Gracias por hablar con nosotros, Rafael Torras, profesor de Economía de la Universidad Abat Oliba-Ceu, y a ver si somos capaces de ahorrar un poquito con estos gastos hormiga, que aunque parece que no, si lo sumamos, al final ocupan bastante y puede que nos lleguen a doler bastante a finales de año. Gracias.
Un saludo. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Buenas tardes.
I atenció, perquè la dieta influeix en l'acumulació de greix a les artèries. Així ho ha demostrat un recent estudi que confirma que la baixa adherència a la dieta mediterrània s'associa amb una major presència de plaques de greix a les artèries, és a dir, d'arteriosclerosi, un nom una mica complicat. L'estudi s'ha fet amb 8.116 persones que han participat en un projecte del Bus de la Salut de Lleida. I nosaltres volem parlar amb la investigadora, la Marina Rojo, de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Marina, molt bon dia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Claro, este estudio, ¿cómo lo habéis hecho?
Bueno, nosotros hemos tenido acceso a los datos que justamente he comentado, que se han recopilado a partir del Bus de la Salud. Y a partir de estos datos lo que hemos hecho es analizar asociación entre una baja o moderada alta adherencia a dieta mediterránea y cómo es se asocia en la presencia o no presencia de placas, además de el número de placas. Es decir, analizamos los que no tenían placas y los que sí tenían, y de los que sí tenían, los que tenían una sola placa o múltiples placas. Y lo que encontramos es justamente esto, que las personas con una mejor adherencia a dieta mediterránea tenían menor presencia de placas y menor número de placas.
Claro. ¿El perfil de la gente cuál es, más o menos? ¿Cómo son las personas que se han presentado en este estudio y las que con las que habéis visto que esto pasa, que esto es así?
Bueno, el Bus de la Salud, uno de los criterios de inclusión era que tuvieran un moderado riesgo cardiovascular. Esto quiere decir que ya tuvieran algún factor como sobrepeso, hipertensión arterial o historia familiar de presencia de algún riesgo cardiovascular. Es decir, no se trata de individuos que fueran totalmente sanos, pero tampoco individuos que tuvieran alguna patología asociada como la diabetes.
Uh-huh. Al final evaluasteis, ¿no? Vosotros desde a través de este estudio los hábitos alimenticios que tenía la población de Lleida en estos casos y las consecuencias. ¿Qué alimentación seguían normalmente estas personas? ¿Qué dieta llevaban?
Sí, nosotros lo que analizamos fue la adherencia a dieta mediterránea a partir de un cuestionario que se diseñó en el estudio PREDIMED. Uh-huh. Este cuestionario consta de 14 preguntas que van justamente relacionadas hacia consumo de alimentos que generan algún tipo de protección cardiovascular o de la salud en general, como consumo de aceite de oliva, consumo de sofrito, menor consumo de repostería y productos ultraprocesados, mayor consumo de pescado, menor consumo de carnes rojas, uh-huh, etcétera. Son 14 preguntas que nos permiten evaluar si hay una buena adherencia a dieta mediterránea o una mala adherencia.
Claro.
Entonces, uh-huh, sí, lo que encontramos, lastimosamente, aunque estamos en una región mediterránea, nos hubiera gustado encontrar mucha mayor adherencia de la gente a la tierra, lo que nos indica que se está perdiendo un poco esta tradición, costumbre y sana costumbre de seguir consumiendo la dieta mediterránea. Uh-huh. Este cuestionario puntúa de 0 a 14, siendo 0 la menor adherencia y 14 la mayor adherencia, y nosotros encontramos que el grueso de la población que tenía una buena adherencia pues está, no llegaba a los 14, estaba entre los 7 y 14 puntos, es decir, mediana adherencia o buena adherencia.
Y de hecho, las mujeres eran las que presentaban una menor frecuencia y nombre de placas de este tipo, ¿no?
Exactamente. Este fue un hallazgo interesante, y es que las mujeres, pues el sexo femenino resultaba un factor protector ante la presencia y número de placas. Esto se tiene que analizar con mayor profundidad porque en los estudios que nuestro grupo ha realizado, no únicamente respecto a placas, sino a problemas metabólicos en general, hemos ido encontrando que justamente las mujeres presentan un mejor perfil dietético y también un mejor perfil metabólico.
Uh-huh. ¿Y las personas con mejores hábitos alimenticios, en este caso relacionados con la dieta mediterránea, como comentábamos, también presentaban un menor nombre de placas de grasa, ¿no?, en las arterias, en comparación con esas personas con baja adherencia a esta dieta, ¿verdad? Al final, las personas que tenían este problema, digamos, ¿qué hábitos cambiaron y a partir de ahora, pues, cómo ha cambiado su vida?
Bueno, el estudio de Lillerbach en una parte es un estudio prospectivo. Se mirará a futuro si las personas que tienen una buena adherencia o una mala adherencia pueden presentar algún tipo de evento cardiovascular. Lo esperado, lo que se esperaría es que cuando existe una presencia de placa, que nosotros lo que hemos analizado es justamente la enfermedad ateromatosa subclínica, cuando estas placas no están dando problemas, si hay la presencia de placas, lo esperable es que en un futuro pudiera, si se sigue con el mismo estilo de vida, si no se mejoran hábitos, o si hay alguna otra enfermedad o comorbilidad, es esperable que pueda haber un evento cardiovascular, llámese ictus, infarto, etcétera. Uh-huh. Entonces, lo que tendríamos que analizar es a futuro si efectivamente las personas, aún teniendo placa, pero con una mayor adherencia a dieta, esta también sigue siendo protectora o no lo es.
Claro. Pues miraremos al futuro, Marina, y a ver los resultados finales, cómo van y cuáles son. Gracias por hablar con nosotros de este tema.
Un placer, muchas gracias.
I fins aquí un dia més l'actualitat de la setmana, que acabeu de passar un molt bon diumenge. Nosaltres tornem el proper dissabte aquí, al matí del cap de setmana, per seguir posant-vos al dia de tot el que ha passat al llarg de la setmana. Moltes gràcies per la confiança.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.